Bona tarda i bon any a tothom. S'obre la sessió extraordinària de ple de la Corporació d'avui 9 de gener de 2017 amb el primer punt de l'ordre del dia, que és donar compte, si s'escau, de la suspensió potestativa de llicències amb la finalitat d'estudiar la formació o reforma de l'instrument urbanístic que determini les condicions urbanístiques d'emplaçaments dels habitatges d'ús turístic. Per explicar el dictamen té la paraula la regidora Aurora Carbonell.
Gràcies, senyor Batlle. Bona tarda a tothom. Comencem exactament per donar compte d'aquest dictamen, que és la suspensió exactament d'un any de les llicències de noves obertures d'habitatges d'ús turístic. Bàsicament la finalitat és per l'estudi, sobretot, de la formació o la reforma de l'instrument urbanístic que determini quin ordenament volem. Com bé saben tots, ja fa temps que s'ha detectat una gran proliferació d'aquest tipus d'establiments. Establiments, per una banda, que és un tipus d'allotjament, igual que pot ser els hotels, els càmpings, qualsevol altre. En cap cas volem demonitzar aquest tipus d'allotjament, que són ben necessaris també pel turisme, però el que sí que s'ha detectat és que és un fenomen molt extens, un fenomen que no afecta només a Sitges, sinó que afecta a moltíssimes destinacions turístiques, com bé saben, a moltíssimes ciutats també, sobretot destinacions turístiques importants com Sitges, com pot ser Barcelona, com pot ser Berlín, París o San Francisco, no? Ciutats grans que pateixen moltíssim la proliferació aquesta tan àmplia dels habitatges d'ús turístic. Per això hem decidit fer aquesta regulació per un any, precisament per controlar una mica aquest fenomen, que no deixa de ser un fenomen nou, tot i que ja portem forces anys en aquest sentit, però sí que és un fenomen nou aquest que implica el turisme amb les noves tecnologies, amb les noves formes de col·laboració econòmica, amb les noves formes d'allotjament. I per tant s'han de buscar també reptes nous, no? Per una banda tenim la necessitat de fer un control d'aquests pisos, sobretot perquè tenim aproximadament uns 1.500 pisos legals, però gairebé el mateix número o fins i tot més d'il·legals. Per tant, la primera mesura és la inspecció i el control de tots aquests pisos il·legals que tenim. Sobretot hem de detectar quants exactament en tenim i també en quines condicions estan. Per altra banda, també és una qüestió que va precisament una mica més enllà del que és només l'habitatge d'ús turístic, perquè també és un tema de territori i un tema d'urbanisme de la nostra vila, no? Nosaltres en aquest temps no només volem inspeccionar, sinó, tal com hem dit, volem fer un pla que ens digui exactament què voldrem per Sitges, què voldrem al nostre territori, és a dir, quin tant per cent de sòl residencial necessitem, quin tant per cent de sòl turístic volem, i tot això durant aquest any és el que treballarem. També ens preocupa, per exemple, les noves zones de Sitges, tot el que és el pla parcial, el PP1, si en aquestes noves zones podran o no haver habitatge d'ús turístic. Ens preocupa també la desertització del centre, és a dir, aquestes zones desertes que estan expulsant a la gent dels barris i s'estan fent uns parcs molt turístics, diguem, i això també ens preocupa. I sobretot sí que voldríem remarcar que durant aquest any que hem estat treballant en això hem parlat amb molts agents implicats en aquest tema. És a dir, que no és una mesura que s'ha pres de manera sense pensar i de forma ràpida, sinó tot el contrari. Com bé saben, a la Junta de Portaveus van venir la gent que representen els habitatges d'ús turístic. També han vingut convidats algun ajuntament i alguna població que ja ha pres aquesta mesura. Nosaltres hem parlat amb immobiliàries, hem parlat amb la Generalitat, hem estat un any pràcticament parlant sobre aquest tema per com abordar-lo. Bàsicament, nosaltres també volíem, tal com he dit, que és una qüestió que va més enllà de l'habitatge turístic, sinó que també va amb el territori nostre i amb els Sitges que volem. Per això a nosaltres també ens interessarà durant aquest any intentar fer una connexió, que ja ho hem dit altres vegades, de l'habitatge d'ús turístic amb l'habitatge social. És a dir, nosaltres entenem que hi ha un sector de negoci, que és que el negoci precisament de l'habitatge d'ús turístic, però també hi ha una sèrie de persones que tenen un suport al tenir un habitatge i el volen llogar i el volen destinar a lloguer turístic. En aquest cas, nosaltres volem intentar revertir, i per aquesta raó també en aquest pressupost que portem avui portem facilitar per la rehabilitació, per fer per habitatge social, i en aquest sentit ens interessaria revertir això, és a dir, els habitatges turístics que hi ha, que hi ha persones que es dediquen a habitatges turístics perquè tenen aquest interès de fer un lloguer, que el poguessin destinar a habitatge social. De fet, hi ha exemples de ciutats que ho estan fent, hi ha exemples de ciutats que estan fins i tot posant algun impost als habitatges turístics per aquests diners poder-los fer servir per habitatge social, perquè som ben conscients tots que a Sitges necessitem molt d'habitatge social i encara estem molt per sota dels índexs que haurien de ser els necessaris, no? Per tant, pensem que això és una relació. I només per acabar, no? Només cal remarcar això, que el que intentem és fer una normativa que no existeix actualment, perquè nosaltres ens basem en la normativa de la Generalitat. Llavors, cal que Sitges tingui una normativa, cal que Sitges pugui gaudir d'uns espais on podem gaudir tots, els veïns, els turistes també, i evidentment també pel sector professional de l'habitatge d'ús turístic, que també tingui una regulació correcta. I fins aquí, gràcies.
Moltes gràcies. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Rubén Palomo, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bona tarda a tothom. Des de la CUP volem analitzar les dues suspensions de llicències que avui s'exposen de manera conjunta, perquè creiem que tenen un origen comú i uns efectes semblants. Totes dues circumstàncies, l'augment desmesurat de pisos d'ús turístic i de basars i supermercats, es donen per la reaparició de pràctiques especulatives, si és que havien marxat alguna vegada, i de maximització de guanys sense tenir en compte els efectes negatius que se'n generen. Un aspecte a tenir en compte és la influència del turisme, evidentment, ja que sovint aquestes activitats sorgeixen d'unes necessitats alienes a la majoria de la població i només responen als interessos del turista. Aquest lligam és clar en el cas dels pisos, però també podem relacionar-ho amb els amplis horaris d'obertura d'alguns comerços, basars i supermercats. Si mirem la part dels efectes, veiem com l'encariment del mercat de l'habitatge i dels locals comercials van agafats de la mà, provocant l'expulsió d'aquest mercat d'un ampli segment de població amb una capacitat adquisitiva insuficient. Si bé és cert que en el cas dels locals comercials no tenim estudis, el Pla Local de l'Habitatge de Sitges senyala que aquest augment de preus de l'habitatge va en detriment, sobretot, dels joves sitgetans que s'han vist i es veuen obligats a canviar de municipi de residència, empobrint així la vida social, associativa i veïnal de la nostra vila. D'altra banda, no és poca la gent que veu impossible iniciar un negoci amb els preus de locals comercials actuals o se'ls ha fet molt difícil afrontar un lloguer tan costós, cosa que va en detriment de petits negocis i de negocis històrics. Davant d'aquestes causes i les seves greus conseqüències, cal actuar i estudiar a fons aquests dos fenòmens, fins ara descontrolats a la vila. Tot i això, no només amb el Garrot, no aconseguirem res, i cal abordar solucions que combinin la inspecció i la sanció amb la generació també d'incentius que busquin la resolució de fons del fenomen, la creació de borses d'habitatges de lloguer i de locals comercials ben regulades i publicitades, rebaixes fiscals o fins i tot experimentar amb alternatives al mercat habitual com el cohabitatge, la masoveria urbana, els lloguers d'empreses, etc. Resumint, compartim la suspensió de llicències, però ho fem des del convenciment que és ara quan cal començar a treballar per crear les eines necessàries per revertir els efectes clarament negatius que provoquen la presència desmesurada de pisos turístics o de certes tipologies comercials. I, com deia la regidora Carbonell, revertir l'ús de pisos turístics a habitatge social ens sembla una magnífica idea i, evidentment, mà estesa per col·laborar-hi conjuntament. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rubén Palomo. Senyor Miguel Ángel Bastenier, teniu la paraula.
Bona tarda a tothom, senyor Batlle. El passat 16 de desembre, fa unes setmanes, es va dictar el decret del Batlle fent referència a la suspensió de llicències durant un any dels habitatges d'ús turístic. Teníem previst portar-ho a ple i finalment es va decidir aprovar-ho per decret. No ens agrada el redactat en primer lloc perquè es diu hem proliferat els habitatges d'ús turístic. com si parléssim del top manta, no? quan a més de no tenir res a veure suposa una activitat econòmica legal que paga els seus impostos. En segon lloc, perquè es tracta d'una activitat econòmica més, la qual no només és perfectament ètica i legal, sinó que, per si fos poc, reverteix uns ingressos econòmics derivats de la taxa turística i llicències de l'any al voltant dels 600.000 euros. Això sense esmentar indirectament en serveis que es donen als comerços, restaurants, supermercats, souvenirs, bars musicals i un llarg etcètera, no? Potenciant l'activitat econòmica de Sitges i fins i tot triplicant els ingressos indirectes en altres serveis. És una realitat que suposa diversificar l'oferta turística a la que hi ha més en un lloc com a Sitges, no pot ser aliena ni contrària més en quant s'està dur a terme a la resta del món. De la mateixa manera. L'habitatge turístic es tracta d'una oferta més del sector que ofereix la possibilitat a particulars mitjançant el pagament, com és lògic d'una llicència, que és el seu pis, el poder llogar-ho, no?, durant un període curt de temps i traient una rendibilitat econòmica lícita per la qual es paguen els impostos corresponents, no? Perquè tal com es parla moltes vegades sembla que això sigui una cosa legal, que aquesta gent no pagui els seus impostos, etcètera, etcètera. I el problema és precisament els il·legals, els que no paguen. Aleshores, a més, no sé si són conscients que molts veïns del nostre municipi tenen llogat durant un curt període de l'any el seu pis com a lloguer turístic i els hi serveix per tenir un extra de complement a la seva pensió o el que sigui, no? En molts casos, no tots són ni gran empresaris, no, ni empresaris del sector, sinó en la majoria són particulars amb un pis en propietat que desitgen treure-li lícitament profit dins del seu dret de propietat i, òbviament, nosaltres no som ningú per dir-los com poden disposar de la seva propietat. Per una altra part, com no entenem la problemàtica i creiem que al mateix temps s'ha de posar fre a totes aquestes activitats il·legals, ja siguin habitatges turístics o top manta, tenim un any per aprovar una modificació del planejament urbanístic, el pla especial. El problema que veiem, res de nou tot sigui dit, és que això forma part de la negociació de vostès amb la CUP, no per l'entrada del govern, i que no respon a criteris objectius, ja que l'acord primer diu que els efectes d'aquesta suspensió no poden durar més d'un any i la seva durada serà més de 2 anys en cas d'acumulació amb l'aprovació inicial del planejament. No obstant, és important per part nostra posar de manifest que el debat que s'ha pogut sentir els darrers mesos, que es confonen o que pretenen confondre quan diuen que la problemàtica del lloguer a Sitges ve dels pisos turístics, com si aquesta problemàtica no s'arrongués des de fa molts anys enrere. El problema del lloguer a Sitges té altres moltes variables, com ara el preu dels pisos, el nivell de la vida a la vila, o etcètera, no? És que a Vilanova o Cubelles o Ribes no hi ha habitatges turístics o no tenen la mateixa problemàtica. Confondre la problemàtica de l'oferta de lloguer habitual amb la suspensió de llicències d'ús turístic és no només ser molt curt de mires, sinó profundament, al nostre parer, imprudent en aquest sentit. Per acabar, exigim que compleixin i facin la seva feina localitzant els pisos il·legals i treballant en la reforma del planejament. Però, tot i així, deixi'ns que els hi digui que per part de Ciutadans trobem a faltar en els acords la previsió de l'aprovació d'una normativa municipal tal i com preveu el decret al començament. Ja està, gràcies.
Moltes gràcies, senyor Bastenier. Més intervencions, senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Evidentment havíem de fer algun tipus d'acció, el govern havia de fer algun tipus d'acció davant la proliferació de pisos turístics, i més quan hem arribat al nombre que dèiem de que s'havia arribat a la mateixa quantitat de legals que d'il·legals. Molt bé, ara tenim el titular. Hem parat durant un any la suspensió, tenim una suspensió d'un any potestativa per a veure si fem alguna cosa. Des d'aquest grup el que els demanem és que us hi poseu. Volem saber calendaris, volem saber qui farà cada tasca i cada funció restrictiva, controladora, de seguiment. Volem saber quins diners. com està provisionat. Està molt bé haver fet un titular i podem fins i tot estar en part d'acord en què calia prendre una sèrie de decisions. Molt bé, felicitats, decisió presa. A partir d'ara, ja està, diria que ja fa uns dies que està aprovada i per tant a hores d'ara ja podríem haver tingut un recorregut. Els volem dir que estarem molt a sobre d'aquest tema, perquè hi ha altres exemples en el qual el dia a dia de la vila no és que sigui massa justament exemple de res. Ara tenen una oportunitat de mostrar-nos que ho han fet amb la voluntat de treballar i de plantejar un nou canvi. Ara és l'hora de mostrar-lo. No li demanaré ara exactament, però sí que en poc temps relatiu es puguin donar calendaris, mesures de despesa, on s'invertiran els diners, amb estudis per saber com controlarem aquests habitatges descontrolats, caldrà més personal des de quin capítol. Volem tot això, perquè això és el que durant un any, i un any passa molt ràpid, es veurà si s'ha pogut fer la feina o no s'ha pogut fer la feina. La resta, un titular, que està molt bé, però un titular. Per tant, des d'aquest grup els hi demanem amb molta fermesa i molta claretat que siguin conscients de que així com hi ha pisos il·legals, n'hi ha molts d'altres que són plenament legals i gent que des del seu negoci, des de la seva empresa, està fent la feina molt ben feta i per tant siguin conscients de que on s'ha d'anar a buscar és allà on hi hagi problemes i la gent que no compleix, i a la vegada que hi ha totes unes altres polítiques d'habitatge, socials, que també han d'acompanyar en aquest gran croquis que és el de l'habitatge de la vila. Per tant, hi ha molta feina a fer, hi ha un escenari molt, molt important a desenvolupar, i això sí, els demanem que un cop pres la decisió, doncs que s'hi posin, si us plau, ens informin al respecte tan aviat com sigui possible des de la regidoria o des de l'alcaldia. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Llombart, li havia passat el torn, però va, vinga.
Moltes gràcies.
Sigui breu.
Por la venia del senyor Batja, molt ràpid,
Por la venia, senyoria. Adelante.
Muy rápido, un par de intervenciones. En nuestras reuniones con el gremio de hostelería y con el sector privado que mueve el turismo de Sitges, vemos conveniente, como aquí se propone, una reubicación o una reforma en su totalidad de lo que puede ser la repercusión y en sus términos las condiciones urbanísticas de los emplazamientos de las viviendas turísticas en este municipio. Al mismo tiempo, creemos y en defensa de todos aquellos que han recibido sus licencias, que el objetivo es mantener una garantía de progreso turístico y de calidad de turismo en Sitges. Por lo tanto, esperamos que lo antes posible y en colaboración con el área de turismo podamos conseguir unas nuevas condiciones que habiliten la posibilidad de poder regularizar nuevas viviendas. Eso sí, siempre y cuando se garantice una estabilidad dentro del sector y de su crecimiento, porque es en definitiva el que aporta una estabilidad turística a nuestra villa. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor Llombart. Senyora Carbonell, per contestar les intervencions dels grups municipals, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, per contestar les aportacions que han fet els grups, primer de tot dir-li al senyor Palomo que gràcies i gràcies pel seu oferiment d'ajut també. Dir-li al senyor Bastenier que, tal com ha comentat, és que el problema precisament més greu és que hi ha molts d'il·legals. O sigui, no és que sigui un parc d'apartaments turístics tots legalitzats i que tots fan bé la seva feina, sinó que no, el problema que hi ha precisament és que hi ha molt d'il·legals i molt precisament que no estan fent la seva feina ben feta. Per això es fa aquesta mesura tan contundent. I el que sí pensem nosaltres, que és molt important, que ho hem dit diversos cops, és que Sitges necessita saber quina càrrega de turistes podem assumir. Que aquest és un dels objectius, per exemple, que ens demana la certificació Biosfer. Hem de saber quants turistes ens hi caben aquí a Sitges i els serveis que nosaltres oferim, és a dir, la policia, la neteja, els residus, tot el que tenim, fins quina capacitat de càrrega té aquesta destinació. I quan sapiguem la capacitat de càrrega que té aquesta destinació és quan nosaltres podrem dir, doncs, tindrem tants llits hotelers, tindrem tants llits de càmping, tindrem tants llits d'apartaments turístics. És a dir, hi ha un límit. Els apartaments turístics, per molt que doni feina a molta gent i n'hi hagin molts, ha d'haver-hi un límit, i aquest límit ha d'estar controlat, i per això es fan aquestes mesures. I en quant al que comentava, que nosaltres posem que és un any i pot ser fins a dos anys en el moment de que es faci l'aprovació inicial, no, del pla, és que és el que diu la llei. La llei diu que ha de ser d'aquesta manera i punt. Vull dir que tampoc nosaltres no és cap acord amb ningú, sinó que la llei precisament ho diu així, no? I per últim, bé, per contestar al senyor Vicente, només dir-li que no és un titular, perquè el fet és que el titular és que no es dona cap més llicència i no es dona cap més llicència. El titular és aquest. És a dir, no és que sigui un titular de farem i no donarem llicències, no, s'ha tancat i s'ha tancat i ja està. Ara, que és cert que ara hi ha una feinada molt gran, que a més ja l'hem fet, perquè nosaltres portem ja un any amb aquest tema, vull dir, no és una cosa que se'ns hem il·luminat ara o hem arribat, sinó que ja portem un any parlant i per això hem parlat molt amb el gremi, hem parlat molt amb les associacions, hem parlat molt amb tothom, i és cert, i també hem parlat amb empreses en el cas de que no es pugui fer des de la casa, si alguna empresa externa ha de fer les inspeccions. De fet, ja han contactat moltes empreses amb nosaltres per dir com estan treballant en altres llocs, i és cert que ara la feina estarà a sobre, i jo encantada de poder tenir un calendari i evidentment compartir-ho amb tots vosaltres, que espero que entre tots ho puguem treballar. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Carbonell. Un torn més de paraules també pels grups municipals. Senyor Bestemia, havia demanat la paraula, algun grup més?
Gràcies.
Senyor Bastenier, endavant.
Sí, senyora Carbonell, torno a repetir. Hi ha un pàrraf que diu que cal, per tant, hi ha una normativa municipal que tingui com a eixos bàsics preservar la convivència i la qualitat de vida dels seus veïns i garantir la professionalització dels allotjaments turístics per tal que el producte ofertat s'adeqüi al nostre turisme sostenible. Això no ha fet referència. És que això no està als acords. Això no consta al decret.
Està a la part expositiva. Senyor Bastenia, el que he llegit està a la part expositiva del decret, oi?
Sí. Però no està incluït a l'acord.
Si no recordo malament, ara l'acord diu que es fa l'inici dels treballs, i el que recull la part expositiva és una mica el marc on es bellugaran els acords, el reglament posterior que s'hagi de fer, la normativa a través del pla especial, etc. Però o pot ser una ordenança.
Però no com a tal.
No, perquè s'ha de veure en aquest any si això es traduirà en una ordenança o no. És el debat que hi ha d'haver també, que també serà una part, si és una ordenança, un debat polític. Però entenem, en qualsevol cas recollim la part expositiva, perquè està la part expositiva. Volia afegir alguna cosa més, no? Senyor Ricard Vicente.
Sí, senyora Carbonell, molt ràpidament. Em referia a titular perquè el plantejament del govern, quan ho llegíem en nota de premsa, és ja ens hem posat, tenim la solució, no? Ens estem en la solució. Doncs des d'aquest grup creiem que en si mateixa la suspensió potestativa no soluciona res. Pot paralitzar, podrem valorar si calen més habitatges o no, si podem assumir més habitatges d'ús turístic, podrem valorar els serveis si calen, podrem fer una radiografia raonable durant aquest temps, però en si mateixa la paralització no és la solució de res. D'aquí la nostra reflexió de que la qüestió és que en el moment que es fa la suspensió, en aquest any en endavant, en si mateixa la suspensió no aportarà cap solució. Al contrari, segurament els que estan il·legals continuarien il·legals, i vés a saber altres persones que vulguin fer negoci què farien, no? Per tant, passa justament per fer una gestió, una molt bona gestió del que volen i amb quin calendari en volen i amb quins recursos ho volen, per veure si es pot donar sortida o no a un canvi del que tenim respecte ara. Gràcies.
Moltes gràcies, i senyor Llombart, però recordi que vostè és el primer a intervenir, sí. Amb aquest dictamen li deixem, però el següent ha de parlar el primer. No.
Gràcies, senyora Batia. Simplemente, bueno, lo hemos hablado en alguna comisión y en la reunión que tuvimos con los representantes del sector, sería importante asegurar, en defensa de la calidad del servicio que actualmente se da en este ámbito, una actividad disciplinaria por parte de la Generalitat que sea compartida o de alguna manera coaligada a la actividad del Ayuntamiento de Sitges, y que pueda llevarse de la mano con algún tipo de estrategia que garantice no la persecución, pero como mínimo que se le dé la máxima visibilidad y la penalización a aquellas actividades ilegales dentro de este ámbito. Hasta ahora sabe que el número de penalizaciones desde que se implementó el proceso es mínimo, puesto que la Generalitat no constaba o no tenía los recursos necesarios para abarcar a todo el ámbito regional, y en recientes reuniones con la Generalitat se ha hablado que se iban a ampliar estos servicios para poder controlar mucho más exhaustivamente toda esta actividad, puesto que en su gran mayoría, y así se nos hizo constar recientemente en alguna reunión y usted estaba liderándola, la mayoría de estos apartamentos se alquilan a través de las redes sociales. Por lo tanto, es muy fácil trabajar desde un despacho ya sea aquí en Sitges o desde la propia Generalitat, haciendo visible las actividades ilegales dentro de este ámbito. Le rogaría, por favor, que en los próximos meses, para que hagamos una evaluación a fin de año, podamos felicitarnos todos de que hay mucho mayor control, de que tenemos una nueva regulación en marcha y que, por lo tanto, esto garantizará un mejor servicio y donará y dará una estabilidad mucho más amplia a los servicios de hostelería y hoteleros que tenemos en nuestro municipio. Gracias.
Moltes gràcies, senyora Carbonell. No? Hem recollit la seva proposta. Alguna intervenció més d'algun grup municipal? No? Doncs passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és donar compte, si s'escau, de la suspensió d'obertura de les activitats de supermercat, gran magatzem, basar, botiga de souvenirs i d'establiments comercials de plats preparats, menjars per emportar, xurreria i pa. Per explicar el dictamen té la paraula la regidora Aurora Carbonell.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, aquest segon dictamen es pot dividir en dos apartats, com bé poden veure. Per una banda, hi ha una aturada de llicències, també és d'un any. Una aturada de llicències, l'obertura d'establiments a les activitats de supermercats, gran magatzems, bazar i botiga de souvenirs, que això afecta a tot el casc antic. Tot el que és el casc antic. El dictamen tenen el planell exactament. I per una altra banda, hi ha una aturada de llicències d'obertura, també per un any, d'uns establiments concrets, que si de cas ara explicarem per què aquesta concreció, que exactament la tipologia és establiments comercials de plats preparats, menjar per emportar, xurreria i pa. Aquests només és en els eixos comercials, és a dir, per allà de Jesús Major i Sant Francesc, i també eixos de lleure, o sigui, Marquès de Montroig, Primer de Maig i Joan de Rida. O sigui, és només en uns carrers concrets. O sigui, són aturada de llicències d'uns establiments concrets, un més extens en tot el casc antic i un altre només en les zones, en aquests eixos concretament. Volia fer una puntualització d'aquest aquesta segona apartat que hem dit que és en els eixos comercials i els eixos de lleure, que són aquests establiments comercials de plats preparats, xurreria i pa. Per què concretament aquests? Perquè la llei els marca així. Aquesta tipologia d'establiments tenen unes connotacions, diguem, a la llei diferents dels altres, no? I nosaltres hem vist que ens afecten de manera negativa en algunes zones de Sitges. Per exemple, un dels inconvenients que tenen és que poden tenir un horari d'obertura de 24 hores al dia. Llavors, clar, depèn de en quins carrers de Sitges tenir algun establiment d'aquest tipus que pugui vendre begudes o menjar durant tota la nit, fins i tot, vull dir, els que hi ha actualment, hi ha alguns que han tingut problemes i per això es fa una aturada només en aquests carrers concrets. També cal tenir en compte que ara el Parlament està en un projecte de llei de precisament dels establiments comercials i un d'aquests eren els que ells també estan retocant perquè veuen que exactament no hi ha algunes problemàtiques. No? Per això nosaltres de moment hem decidit fer aquesta aturada. Aquesta actuació bàsicament va lligada sobretot amb la modificació que estem fent del pla d'usos, no? La modificació que ja portem un any que estem treballant i que bàsicament és l'instrument que ens servirà per regular i ens està servint per regular el casc antic. Aquest pla ens ha de donar un equilibri amb l'oferta comercial del centre de Sitges i alhora una qualitat del que s'ofereix, no? Per tant, nosaltres el que ens interessa sobretot, que és el que estem treballant, és tenir un eix comercial que sigui divers, que sigui molt diversificat en l'oferta que es fa, que sigui agradable i que hi hagi oferta per tothom i sigui comercial sobretot en aquest centre, no? També només per últim remarcar que amb la modificació que està del pla d'usos que intentarem també al final, ho havíem comentat alguna vegada, fer també participació de la ciutadania, perquè la ciutadania participi al final amb la concreció d'aquest pla d'usos, però una de les aportacions que nosaltres fem al govern és que sobretot el que ens interessarà és afavorir aquells establiments que ens interessen més. És a dir, si nosaltres volem que a Sitges, en el centre comercial, hi hagi botigues diverses, que hi hagi varietat i que, per exemple, hi hagi doncs, establiments amb producte propi, establiments innovadors, establiments que afavoreixin el consum responsable o aquells, per exemple, que tinguin el foment de la cultura, com per exemple les llibreries. No? Hi ha un tipus d'establiments que nosaltres, l'administració, podem fer almenys amb beneficis fiscals, amb fer algunes bonificacions de taxes, podem incentivar perquè surtin. O sigui, ens interessa més aquesta fórmula d'incentivar allò que ens interessa que no prohibir, no? O diguem, anar en contra d'allò que perquè sigui no ens interessi tant. Entenem que aquesta política és la que hauria d'anar encaminada a la modificació aquesta de pla d'usos i que el millor seria això, fer-ho participatiu, no només evidentment a tot el consistori, sinó a la ciutadania poder obrir un procés de participació. Gràcies.
Moltes gràcies. Torn de paraules pels grups. Senyor Ferran Llombart.
Gràcies, senyor Batià. Simplemente comentar tres reflexiones. Una ya la habíamos hecho en la comisión informativa, quedé en ese caso en contrastarlo. No tenemos todavía ninguna churrería en el casco antic de Sitges. Y le echamos de menos los que somos de Sitges de toda la vida porque algún día se echa de falta y hay que irse a otros municipios a por los churros. Entonces, si pueden ustedes hacer la vista gorda, si le llega alguna licencia para una churrería, aunque sea una, en el casco antic de Sitges, se lo agradeceríamos. Pero bueno, bromas aparte, y era simplemente para darle una nota de humor, porque no lo tiene en el resto de lo que aquí se plantea. Acuérdese que hace un año y pico, ya lo declarábamos, no son los medios de comunicación, en este mismo consistorio, la gran preocupación que teníamos de la abertura y la apertura continuada de comercios que iban uno tras otro abriéndose en este municipio, en el casco antic principalmente, y ahora hemos tocado la pica en Flandes cuando hemos abierto el mayor hipermercado bazar chino en Sitges, en todo el Garraf. Yo creo que hemos tocado techo, efectivamente. Creemos que es momento de trabajar seriamente y acabar rápidamente, pero seriosamente al mismo tiempo, el plan de usos y, como usted hacía mención, reinventar el Sitges de hoy con lo bueno del Sitges de ayer. Y hablando incluso con el colectivo extranjero, con el colectivo de Sitges de todavía, Knowing Goods, en recientes reuniones que hemos tenido se nos transmitía que echan en falta pues tiendas de prestigio, de marca, como las tenía Sitges en su día, y que ha ido decayendo en todos los ámbitos, en todos los aspectos. El número de inmobiliarias se ha incrementado exhaustivamente, hay inmobiliarias en todas las esquinas, y bueno, sin frenar la actividad económica que conllevan estos negocios, hay que asegurarse también que la imagen del municipio es lo más diversa, sobre todo en las partes más visitadas por nuestros turistas, que es la parte céntrica, el casco antic. Dicho esto, y para concluir, nos brindamos una vez más en compartir ideas en este nuevo plan de usos para que sea implementado lo antes posible y que además se instruyan las diligencias pertinentes para garantizar en las ya otorgadas licencias en este tipo de negocios la máxima calidad a la mínima molestia para los ciudadanos de estos distritos. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Llombart. Més intervencions dels grups municipals. Senyor Rubén Palomo, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Valorem positivament la proposta de la participació ciutadana per discutir si volem establiments de consum responsable, establiments culturals. Només un petit apunt que intentem, sobretot entre totes, defugir l'origen de qui regenta els establiments. Quan sentim paquis o xinos, això ens fa una mica de por. Si centrem-nos en la tipologia de l'activitat i si qui la regenta és de la Seu d'Urgell de Cuenca o d'Islamabad, deixem-ho de banda. Gràcies.
Gràcies. Senyor Miguel Ángel Bastenier, teniu la paraula.
Sí, gràcies. Bueno, com ja hem posat de moltes vegades de manifest, no ens agraden les suspensions perquè priven del dret de propietat i disposició i afecten flagrant i directament a la seva llibertat personal. No obstant, som conscients que ja ha d'haver-hi una millor integració i harmonització dels equipaments comercials, especialment en el cas antic, eixos comercials i eixos de lleure. Creiem que això arriba tard, com gairebé tot, no?, en aquest ajuntament, i s'ha aprovat la mesura més restrictiva que no hagués estat necessària en cas d'haver-se treballat molt abans. Això ho volem posar de relleu perquè potser no haguéssim arribat a aquesta solució. Com ja he recalcat abans, a partir d'ara tenim un any per elaborar el pla de millora urbana, per debatre i harmonitzar quin model volem d'equipaments urbans al casc antic. poden comptar en aquest cas amb nosaltres per ajudar a enriquir, debatre i estudiar el pla d'usos comercials, però no de la manera en què s'ha fet com ara. Sí, gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més d'algun grup? Senyora Carbonell, per contestar als grups.
Sí, gràcies. Bé, no, només dir bé al senyor Llampar, dir-li que efectivament Barcelona està incentivant les xurreries, perquè ho vaig llegir no fa molt. Però és la tipologia aquesta, de pa, xurreria, és el que marca la llei. És cert que el pa, per exemple, també sorprèn, però ve d'antic, no? Que hi havia establiments de pa, els forners que tenien que fer aquests horaris, i s'ha quedat amb aquestes aquesta espècie de bars que hi ha ara, cafeteries bars, que funcionen com a bar, però no tenen les condicions de bars, i per això hi ha aquestes dificultats. Per altra banda, el senyor Palomo, dir-li que evidentment mai hem parlat de nacionalitat, només faltaria, estem absolutament en contra, i que aquí pot obrir un negoci, afortunadament, tothom qui vulgui i com vulgui, només parlem de tipologies de comerços. I finalment, el senyor Bastanyer, dir-li que sí que podem dir que es va tard, com a moltes coses, perquè sempre les lleis i les normatives anem al darrere de l'oferta, és cert, perquè sàpiguen que, per exemple, els basars, que ara hem posat a tot el casc antí, els basars, els eixos comercials ja fa anys que estan prohibits, vull dir, ja no es podia obrir, ara ja feia temps, vull dir, nosaltres ara ho hem ampliat, però ja feia molt de temps que en els eixos aquests comercials no estaven. El que és cert és que els comerços canvien contínuament i que nosaltres hem d'estar molt amatents. De fet, ara estan obrint botigues que fa potser 5 anys ni existien, i segurament d'aquí 5 anys més obriran unes que ara no tenim ni idea que obriran. I és cert que hem d'estar contínuament en aquest ritme. Però nosaltres anem amb la llei també, i tal com he dit, la llei del Parlament, ara també estan fent un projecte de llei que segurament algunes de les coses també aniran canviant i nosaltres també ens hem d'anar adaptant, però això és cert. Gràcies. Gràcies per l'oferiment també d'ajuda. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més d'algun grup municipal? No? Doncs passaríem al següent punt. El següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sitges per l'any 2017. Com se'ls ha comunicat a la Junta de Portaveus Extraordinària que s'ha fet abans del ple, es retira de l'ordre del dia, perquè malgrat el dictamen no tenia diguem cap variació destacada de l'actual relació de llocs de treball vigent, per manca de temps la intervenció general no havia pogut informar i per tant, en consideració aquesta situació, doncs es retira i es portarà a aprovació en algun ple proper, aprofitant ja sobretot dos aspectes que es volen fer, que es volen incloure en la nova relació de llocs de treball, que és l'organigrama de l'Ajuntament i una nova valoració dels llocs de treball. I per tant, doncs esperem el més proper possible, el proper ple, el següent, així que estigui aquesta feina doncs feta o parcialment desenvolupada, anirem informant a la Junta de Portaveus portar-la. I per tant, per la tranquil·litat de tots, queda vigent prorrogada l'actual RLP del 2016. No hi ha cap, en aquest sentit, cap buit legal, continua prorrogada l'actual. Passaríem doncs al següent punt, que és ratificació, si s'escau, del decret del Batlle número 1154 de 30 de desembre de 2016, relatiu a l'esmena de l'acord del ple celebrat en sessió ordinària del 21 de març de 2016, d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost general 2016, número 01, OPES 02, mitjançant crèdit extraordinari. Torn de paraules als grups, per si hi ha alguna intervenció. Senyor Llombart.
Quería, por favor, en este sentido, que se haga mención sí, nosotros en este punto nos abstendremos, hablamos del 3111, ¿correcto? Sí, en este punto nos abstendremos en el voto porque, bueno, nosotros hemos recibido la documentación recientemente y en este sentido creemos que cualquier modificación en el crédito es una decisión de gobierno. No hemos tampoco compartido alguno de los criterios y aún habiéndolo tratado en la comisión informativa, creemos que lo más acorde a nuestro principio de mantenernos al margen de cualquier decisión de gobierno sería abstenernos. Por lo tanto, salvo que haya algún impacto en la bueno, esto es la ratificación final, en próximos equilibrios presupuestarios, los cuales podrían ser directamente reflejados a lo largo del ejercicio de 2017, seguiríamos con la misma dinámica de abstención a este tipo de servicios de gestión presupuestaria y nuestra posición dentro del ámbito político. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Llombart. Alguna intervenció més, senyora Vinyet Lluís?
Bé, sí? Sí? Nosaltres com anem fent amb aquestes modificacions i rectificacions dels crèdits, doncs farem una abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vinyet Lluís. Alguna intervenció més? No? Doncs passaríem a la votació, que aquest punt sí que s'ha de votar. Vots a favor de la ratificació. Vots en contra. Abstencions.
Vuit vots a favor, dotze abstencions.
Moltes gràcies. I passem al següent punt.
Perdó, 11. 12, 12. Que no hi és.
Passem al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de l'expedient del pressupost general de l'Ajuntament i dels seus ens dependents per l'exercici 2017 i de la plantilla de personal al servei de la corporació per l'any 2017. Abans de donar la paraula al regidor d'Hisenda perquè expliqui el pressupost d'aquest any, del 2017, i com saben els portaveus, perquè s'ha fet una junta de portaveus extraordinària fa qüestió d'una hora, una hora i tres quarts, informar-los de que, degut a les objeccions que la intervenció general havia fet al dictamen del pressupost i la plantilla, i amb voluntat absolutament reparadora d'aquestes objeccions, el primer que hauríem de fer abans de debatre el contingut del dictamen és debatre en un sol torn, tal com disposa el reglament orgànic, en un sol torn debatre l'esmena que els grups del govern presentem per, precisament, atenent aquestes observacions de la intervenció general, reparar el dictamen. Algunes d'aquestes objeccions són acceptades, sobretot aquelles que fan referència a les partides econòmiques del pressupost, i altres, doncs, evidentment, es crea una discrepància entre el centre gestor, que és Hisenda, i la intervenció general, i s'argumenta i es justifica a nivell legal de quina manera es pot subsanar i es pot, diguem, superar aquesta objecció. Sempre amb la voluntat de que el dictamen del pressupost sigui el més clar, el més transparent i el més correcte possible. No obstant això, i tal com s'ha debatut en la Junta de Portaveus, el govern mostra i vol deixar ben clar el compromís i l'interès de que si en aquest període, si avui s'aprovés de manera inicial el pressupost i la plantilla, en aquest període que s'inicia fins a l'aprovació definitiva, s'inclourien tots els informes jurídics de la intervenció general, dels que facin falta, per continuar reparant i subsanant tots aquells aspectes que puguin sortir, perquè precisament el dictamen final sigui el més correcte, el més ajustat a llei i sobretot que reculli la voluntat política del que es vol fer amb el pressupost. No explicaré tota l'esmena perquè té contingut molt administratiu i tècnic i jurídic, però sí que els acords de l'esmena, concretament, que són per coneixement de tothom, que són tres, que són els següents. Primer punt de l'esmena, esmena de modificació del dictamen presentat avui al ple, consistent en modificar l'estat de despeses i ingressos de l'Ajuntament per tal d'ajustar les aplicacions pressupostàries següents. De l'estat d'ingressos, disminuir en 18.000 euros la dotació inicial de l'aplicació pressupostària, el número que es recull, que és la de participació en els tributs de la comunitat autònoma, que quedaria establerta en 282.000 euros. Com a segon, en conseqüència, incrementar en 18.000 euros la dotació de l'aplicació pressupostària amb el número que ressenya, que correspon a l'impost d'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana, que quedaria establerta en 4.988.000 euros. L'apartat B de l'estat de despeses, incrementar en 37.145 euros amb 57 cèntims i en 6.988 euros amb 27 cèntims les dotacions inicials de les aplicacions pressupostàries amb el número que ressenya, retribucions bàsiques de personal directiu, seguretat social, que queden establertes al final, finalment en 174.985 euros amb 36 cèntims i 95.624 euros amb 74 cèntims respectivament. I en segon lloc, disminuir en 33.500 euros i en 10.633 euros amb 84 cèntims les dotacions inicials de les aplicacions pressupostàries amb el número ressenyat, aplicació, valoració no organigrama municipal i seguretat social, que queden establertes finalment en 236.500 euros i 189.651 euros en 18 cèntims respectivament. Com a segona esmena de modificació, molt breument, l'actualització de les previsions dels ens de societat mercantil Sitges Model 21 i del Consorci de Connotació. I com a tercer punt, una esmena de modificació per actualitzar l'annex del personal, l'estat de despeses i ingressos de l'Ajuntament, les previsions d'ingressos de despeses de les societats mercantils i dels ens dependents i l'estat de consolidació del pressupost en allò que és estrictament necessari per causa de les precedents modificacions i que queden definitivament en la forma i detall que s'annexa al present document. Bàsicament, com veuen, modificacions concretes en l'annex del personal i modificacions concretes d'unes partides que de tot el muntant de més de 42 milions d'euros que té el pressupost afecten a 18.000 euros i a uns 45.000 euros. A part, com deia el senyor Mercè a la Junta de Portaveus, de 140.000 euros de la productivitat de la plantilla de l'Ajuntament. Dit això, com dèiem i com disposa el reglament, tenen un torn de paraules per si volen demanar la paraula i afegir una consideració respecte a l'esmena i després hauríem de votar si s'aprova o no l'esmena al dictamen. Senyor Llombart.
Gràcies, senyor Batià. Faré les consideracions oportunes en relació als pressupostos en diferents àmbits. Primerament, en relació a les esmenes, una pregunta. En les conclusiones que se constatan por parte de la intervención general, se hablaba de resolución desfavorable para la plantilla del 2017 y a efectos suspensivos que por primera vez, y yo no recuerdo y me pueden corregir los que llevan más tiempo que yo, que son Viñet y el señor Marcé en este consistorio, no recuerdo que hayamos tenido una suspensiva tan clara en un informe de intervención general. Siempre habían objeciones, pero no una suspensiva tan radical. Lo que sí es cierto, y así lo hablábamos en la reunión previa a esta, en la Junta de Portavoces previa a este pleno, hablábamos de la no afectación, por lo menos así lo transmitían ustedes, la no afectación directa sobre los presupuestos, lo cual no se recoge en los informes que están reflejados en la documentación que ustedes nos han transmitido por parte de la intervención, informes en los que se hace y se cuestiona especialmente el punto 1 del informe con una incidencia directa en los presupuestos del 2017. Al mismo tiempo, por nuestra parte, una gran preocupación, echando en falta el informe de estabilidad presupuestaria por parte de la intervención. No entendemos cómo se ha podido llegar a una presentación inicial de la aprobación de los presupuestos con falta de un informe de tanta relevancia como puede ser la estabilidad presupuestaria. Último punto que queríamos reflejar en relación al mismo, y en este caso las consideraciones finales por parte de los técnicos de el área de organización, en este caso concretamente, quiero ser muy estricto en la descripción del análisis de ingresos por parte del Departamento de Hacienda y en este caso por la técnica responsable de gestión presupuestaria. Se hace una consideración final preocupante para nosotros, al Grupo Municipal del Partido Popular, en base a que ante la persistencia de un contexto económico adverso que todavía no nos acompaña y en los presupuestos elaborados en este caso para el 2017, consolidan unos ingresos con una incertidumbre en base a la evolución de los mismos y las aportaciones que pueden existir por parte de las instancias superiores. Y dado, en este caso, el conjunto de ingresos en un principio no recurrente de los ejercicios posteriores, recomiendan desde este área la necesidad de mantener y reforzar los mecanismos de análisis y seguimiento, así como los de planificación financiera, analizando y valorando las diferentes magnitudes presupuestarias económicas de la corporación. Y no me extiendo más, simplemente haciendo referencia a que si ustedes hacen o dan fe a actas anteriores de otras consideraciones que se hicieron en anteriores presupuestos y nuestra intervención como Grupo Municipal del Partido Popular, hacíamos la misma recomendación y se hacían las mismas consideraciones finales también por parte de la intervención anterior y por parte del área de gestión presupuestaria. Por tanto, la preocupación que tenemos es que de una forma reincidente, año tras año, seguimos teniendo la necesidad de mejor planificar y hacer un análisis de seguimiento, es decir, en definitiva, gestión de control financiera en el ayuntamiento. Y en este caso esperemos que el gerente recientemente nombrado pues sea capaz, con el acompañamiento político y técnico, de poder llevar a cabo la reorganización necesaria para que, especialmente, y así lo hablábamos recientemente el gerente y yo, seamos capaces el año que viene de evitar esta consideración. Y así lo esperamos y estaremos a su lado y así se lo hemos prometido, porque es una de las valoraciones más importantes, aparte de la suspensiva a la cual hacía referencia y la falta de este informe de estabilidad presupuestaria que hemos visto en todos estos presupuestos. Queremos dar también, en este caso, a favor del trabajo que se ha realizado en los presupuestos, aun con toda la celeridad que ello ha conllevado, y nos hemos encontrado con una documentación de última hora difícil de entender y que ha supuesto una multitud de preguntas, reuniones, incluso, como hacía mención antes el Batia y yo mismo, una reunión anterior a este pleno de la Junta de Portavoces. Pero sí quería decir que desde nuestro grupo hemos estado muy atentos a las mejoras que se han hecho en el servicio de mantenimiento de nuestra vía pública, y en este caso es una, ahora en base a la gestión económica, una gestión presupuestaria la que tiene que ser correctamente ejecutada, pero la cual tiene que llevar repercutido ese superávit en beneficio de la comunidad, al cual hacen usted referencia también en el resumen de la memoria de la alcaldía. Al mismo tiempo, tenemos que dar las gracias al señor Moliné por tener en consideración todas aquellas afecciones en el ámbito de la promoción económica de la empresa, para dar estabilidad económica a nuestro municipio y crecimiento económico en el ámbito comercial y del turismo, que son los principales factores de generación de empleo, que aun siendo Sitges una de las poblaciones con menos afectación de empleo de la comarca y casi una de las más bajas de Cataluña, consideramos que tiene todavía que incrementarse toda nuestra atención dentro de este área y sobre todo en la atención a las personas, la cual han puesto énfasis también en dar una calidad de vida mejor a las personas, especialmente en aquellas que todavía tienen una situación económica difícil. Así se ha reflejado en nuestros presupuestos y así lo hemos compartido. Y finalmente, y así terminaría la intervención, apoyando una vez más en estos presupuestos algunas de las acciones y proyectos en el ámbito del cambio organizativo al cual hacíamos mención antes, en coordinación con el nuevo gerente y con toda aquella reorganización que nos lleve a un mejor control de procesos. Le hacíamos recientemente la objeción informal al señor gerente de la implementación de ISOs y gestión de procesos de una forma más pormenorizada y sobre todo con un seguimiento estricto por parte de la intervención general y por parte de gerencia que garanticen una mejor coordinación de futuro. Esto también trabajando en proyectos clave para Sitges como la construcción de la escuela Agnès, la cual ha sido una de las grandes banderas para todos los partidos que hoy estamos aquí representados y que ha constituido para nosotros una de las cuotas importantes de este capítulo para el 2017,
así como algunos de los centros deportivos, esportivos del municipio, que para nosotros suponen una prioridad significativa para el 2017, tanto es así como la mejora de las instalaciones deportivas de la Blanca Subur y de la Unión Esportiva Sitges, pero principalmente del Club Deportivo de Rugby de Sitges, el cual hemos considerado desde nuestra campaña electoral 2015 que era una prioridad también para el municipio y que por fin se queda reflejado en estos presupuestos. Sí, hay una cosa, un tirón de orejas al gobierno, ideológico principalmente, señor alcalde, señor Batia. Usted sabe que compartimos y lo va a compartir una buena relación. Hemos compartido gobierno juntos y comparte con nosotros un pacto de estabilidad en una serie de proyectos críticos para el municipio en inversión, especialmente cuando el gobierno de España está liderado por el Partido Popular. Y va a contar con nuestro total apoyo, así lo hemos demostrado y lo vamos a seguir haciendo, pero obviamente en el apoyo al proceso independentista, el cual supone una bandera para ustedes en la apuesta del plan de mandato 2015-2019, pues no cuenta con nuestro apoyo. Y en este sentido, pues obviamente en el capítulo de gastos, ya se lo hacía referencia a la última comisión informativa, pues nos preocupaba, y ya entendemos que es un juego político en el que cada uno defiende su parte, y en este sentido no puede contar con nuestro apoyo, desgraciadamente, porque lo lucharemos hasta el final. Es que la aportación A131-91-231-466-009 de la aplicación presupuestaria, que está titulada como cuota a la Asociación de Municipios por la Independencia, aun siendo baja en relación a la totalidad de los presupuestos, porque hablamos solo de 2.400 euros para este ejercicio, pues obviamente no puede contar con nuestro apoyo. Y le pido, por favor, que si en un futuro ve usted la mínima posibilidad de retirarlo, pues sea yo el primero en saberlo. Muy amable, señor alcalde, y gracias por haber contado con nosotros en la multitud de reuniones que hemos tenido, y especial agradecimiento no solo a usted, sino al señor Moliné, porque en todo momento nos ha ido informando del proceso y del progreso que se han hecho en los presupuestos. Gracias.
Gracias. Dos aclariments. Ara és el torn per l'esmena. Ho dic perquè feu la presentació del pressupost i un cas després. I dues qüestions. Hi ha una altra qüestió, que molta gent anava fent així. Sabeu que és costum de la casa, i abans ho hem respectat en els altres dictàmens, que compliríem el reglament orgànic en quant a minutatge, però el dia del ple del pressupost, amb el dictamen del pressupost, es dona una mica més de màniga ampla, perquè és un contingut polític prou important per poder parlar una estona. Però autogestionem-nos una miqueta. Ara estem a l'esmena. Seria el torn de la senyora Villalluís, si vol intervenir? No. Seria el torn de Nou Horitzó. Senyor Lluís Mercè.
Bé, el tema de les esmenes, Nou Horitzó votarà en contra, perquè, en fi, que un fa com Juan Palomo, jo me lo guiso, jo me lo como, senyor Moliner, no? Jo no dic que no es pugui fer aquesta esmena, però crec que hauria d'estar dictaminada jurídicament. I jo no l'he vista per cap puesto. El meu grup no l'ha vist per cap puesto. Després també dir-los que aquest pressupost és, ha sigut de tota la meva vida que porto en aquest ajuntament l'únic que he vist un desastre, però un desastre total. Vam anar a una informativa amb la qual no hi havia la documentació. Hi havia 7 entre objeccions i hi havia esmenes, hi havia suspensives. Llavors no ens les van donar. Vaig haver de demanar a la memòria d'alcaldia, que tampoc la donaven. Va ser un desastre, de veritat, no vam parlar res. I crec que és amb el fòrum on es té que realment discutir tots aquests temes, com diu el senyor alcalde, que aquí no és el puesto, però allà dintre no es van discutir cap. Sí que li demano que avui tingui una mica de paciència i sigui una mica permís. Gràcies. Permissiu.
Gràcies, senyor Mercè. Senyors de la CUP, volia fer intervenció, no? Grup de Ciutadans, sí? Senyor Manuel Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, bona tarda a tothom. Bé, des de Ciutadans creiem que aquesta esmena, evidentment, falta i una manca important d'un informe jurídic. Evidentment, tenim sobre la taula unes objeccions suspensives per part de la intervenció que entenem que únicament poden ser aixecades per un informe que el rebatri, i en aquest sentit doncs unes esmenes que es presenten per part d'un regidor suposa una aprovació inicial nova, és a dir, una modificació de l'acord inicial que es va presentar a la comissió informativa i per tant evidentment ha de tornar a ser fiscalitzat o com a mínim que hi hagi un informe contradictori que s'aixequi aquestes objeccions, no? De fet, bé, creiem que hem de donar una visió política, una resposta política, però en aquest sentit, clar, la patata calenta la tenim sobre la taula els grups de l'oposició i per tant tenim molt complicat poder votar favorablement aquesta esmena. Puc coincidir amb el senyor Mercè que és a dir, no parlo de la part prèvia a la confecció del pressupost, sinó la gestió última i sobretot especialment el tema dels terminis, la manca de documentació, la situació que hem viscut des dels grups de l'oposició, doncs evidentment fan palès una situació, jo crec que molt, molt greu, no? de interna de com funciona aquest ajuntament, no? Per tant, crec que és la primera vegada que tenim objeccions suspensives al pressupost i els últims anys havíem tingut observacions, que no és el mateix. Per tant, crec que li falta, hi ha una manca d'aquesta fonamentació jurídica. En tot cas, si debatim després el pressupost, donarem la nostra visió tant de la negociació com de la situació i el que es presenta, però evidentment en aquest sentit únicament podem parlar del que tenim, que és l'esmena que ha presentat el senyor Moliner, que jo crec que podria haver-la presentat o intervenció secretaria, però bé, no han pogut presentar-la o no van estar presents per la raó que sigui el dia de la comissió. I bé, tenim l'informe d'intervenció del 79/2016 de 20 de desembre sobre la taula i a veure què fem. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Carme Gasull, havia demanat la paraula. Endavant.
Sí, bona tarda. Voldria fer dues consideracions respecte a aquestes esmenes. Aquesta regidora que els parla no ha tingut accés a les esmenes fins aquest matí. El meu grup no ha passat aquesta informació i ha sigut gràcies a un altre partit d'aquest ple que ha tingut coneixement de la presentació d'aquesta esmena. Això per una banda. Per tant, el meu vot anirà en relació doncs amb aquesta manca d'estudi que, donat la manca de temps, es materialitzarà amb una abstenció. I per una altra, m'agradaria fer una consideració, una pregunta al secretari i la resposta, sigui quina sigui, m'agradaria que constés en acte. Ho farà, perquè ha de constar en acte, però és una pregunta molt precisa. Si en un ple extraordinari es poden sumar urgències. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gasulla. Senyor secretari, per fer aquest aclariment.
Amb el permís del senyor Batlle.
Endavant.
Aviam, en un ple extraordinari, òbviament, no poden haver-hi urgències, però això no és una urgència, això és una esmena. Com tantes esmenes es presenten amb mocions, amb acords, es presenten amb dictàmens, que es vota, s'acorda, es convenç a l'equip de govern de que s'ha de millorar una cosa, l'equip de govern ho admet o no, però en cas sempre aquesta esmena que modifica ja sigui la moció, ja sigui l'acord que passa per comissió informativa, es vota prèviament per incorporar-se en el dictamen i un cop incorporat en el dictamen el que es vota és el dictamen esmenat o modificat.
Moltes gràcies. Ha quedat algun grup per parlar? Per fer ús del torn aquest, senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. No n'era conscient, disculpeu-me, però m'he quedat més parat o igual que vosaltres i per tant no acabo d'entendre aquest comentari. Creia que l'havíem rebut tots en el nostre correu. En tot cas, lamento, perquè no n'era conscient, però crec que no seria manera, però en tot cas, explicant el vot, nosaltres sí que veiem una discrepància directa entre el que comenta intervenció i el que ens comentava fa no res la gerència, i per tant tampoc ens veiem amb capacitat com per, una vegada més, aquests regidors discernir sobre una qüestió legal que se'ns escapa sincerament de les mans i per això entenem que hi ha els serveis tècnics. Per tant, farem una abstenció per facilitar poder tractar del pressupost,
però sí que una vegada més no ens expliquem per què arriben les coses amb tan poc temps i es fa les coses amb tan poc temps. Si vostès tenen problemes per gestionar-se el temps sabent el que han de fer, imagini's els que no sabem el que ens pot arribar o deixar d'arribar, com gestionar-ho, no? I per tant, una vegada més facilitarem una abstenció per poder treballar-ho, però clar, és que fins fa dues hores no veu puc parlar, per tant tampoc és manera. Gràcies.
Moltes gràcies. Si no hi ha cap més grup que vulgui fer intervenció, doncs passaríem a contestar les intervencions que hi ha hagut. Senyor Llombart, parlava vostè sobretot de que hi havia una qüestió que preocupava molt, que és la manca d'informe d'estabilitat pressupostària. Si llegeix l'esmena, veurà que precisament el departament corresponent hi ha a més un informe econòmic financer en el qual s'acredita els paràmetres d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera. Estan recollits. Per tant, d'alguna manera fonamenta l'argument l'esmena a partir de l'informe del departament. Respecte, de totes maneres, per tranquil·litat de tots, si l'informe de la intervenció general després d'aquesta esmena fos desfavorable, es comunicarà a tots els grups abans de l'aprovació definitiva, evidentment. Però el que voldríem avui, ara que es parlava de no podem discernir legalment perquè no tenim ni la formació ni els coneixements, és que nosaltres no hem de discernir legalment. Nosaltres hem de donar l'impuls polític o no, fonamentat evidentment amb uns informes tècnics i això. I avui el que tenim és una esmena que recull com tècnicament reparar el que la intervenció general ha dit que no veia bé. I es repara. Allò que també té una discrepància amb el departament corresponent d'Hisenda que ha fet el pressupost o la gerència que no veuen prou correcte, s'aixeca la discrepància. Es fa una discrepància i s'aixeca. I es diu, escolta, això pot tirar endavant argumentat d'aquesta altra manera perquè la llei ho permet, etc. Per tant, diguem, la qüestió legal la discuteixen els que hi tenen. Nosaltres només hem de dir l'impuls polític o no. I està cobert legalment. I evidentment hi ha una esmena que d'allò que ho permet. Ara, d'aquí a l'aprovació definitiva, demanarem tots els informes que facin falta per quedar-se tots tranquils de que tot està fent correctament. Si no obstant això, encara hi ha alguna cosa que es fa incorrectament, ens reunim, s'intenta reparar i insisteixo, si hi ha un informe desfavorable abans de l'aprovació definitiva, tothom ho sabrà i escolta, no es podrà aprovar aquest pressupost d'aquesta manera, s'haurà aprovat d'una altra manera. Respecte a la intervenció que deia el senyor Manuel Rodríguez, en qüestions de, precisament, nosaltres som molt conscients de que moltes vegades els departaments municipals tenen aquestes discrepàncies, cosa que realment demostra una mica de com la casa està acostumada a treballar i que probablement hem de fer més treball transversal. És una de les coses que veiem, que observem que passa, i amb un dictamen com el pressupost ens ha passat perquè dos departaments diferents tenen punts de vista sobre allò que políticament volem fer diferents. I aleshores hem d'intentar resoldre-ho d'alguna manera o l'altra, però és cert, és cert. I després una cosa, que un regidor presenti una esmena és el que preveu el ROM, no el sorprengui. El qui pot presentar una esmena en el ple és un regidor. Els hi poso un exemple, quantes vegades amb una moció que presenten els grups de l'oposició el portaveu d'un grup diu, escolta, si ens accepteu aquesta correcció, aquesta rectificació, aquesta esmena de la vostra moció, i votarem a favor. I aquí, in situ, sense informes jurídics d'intervenció de ningú, s'esmena. Per què? Perquè com que no, moltes vegades no hi ha compromís econòmic, ho podem esmenar aquí. Aquí, com que és el pressupost, sí que hi ha d'haver informes, i és el que estem dient. Però vull dir, ho fa un regidor, i per això l'esmena la presenta un regidor, i no la presenta un advocat de la casa. Clar que no, perquè és un dictamen polític el pressupost. I per això ho ha fet el regidor, que és el que preveu el reglament orgànic municipal. I em penso que el tema dels informes ja els he comentat. Sí, una qüestió. Per què no hi ha un informe sobre l'esmena? Doncs perquè l'informe, la intervenció general, ja l'ha fet sobre el dictamen. I ha fet un reparament, ja existeix. Val? Ara què necessitem? Tirar això endavant, tirar endavant el dictamen i per tant tirar endavant aixecant les suspensives, per dir una manera, aquesta discrepància, i després ja s'emetrà un informe d'aquesta situació. Però l'informe del dictamen actual ja existeix, la intervenció general ja s'ha pronunciat. I per això presentem l'esmena, per corregir-ho. I per això l'informe vindrà després amb la correcció. Això diria la lògica d'aquest cas. No obstant, reconeixem com a govern que s'ha anat amb unes certes presses, perquè hi ha hagut una voluntat política clara de que aquest pressupost s'aprovi el 9 de gener i no el 30 de març. Perquè si no, són 3 mesos que es perden de poder fer coses, de poder fer projectes en el pressupost del 17. Dit això, passaríem ara a votar l'esmena, si s'incorpora l'esmena, i després obrirem el debat del pressupost. Llavors ja parlarem políticament, no jurídicament. Vots a favor d'acceptar l'esmena. Vots en contra. Abstencions.
Onze vots a favor, 5 vots en contra, 5 abstencions.
Moltes gràcies. Per tant, s'incorpora l'esmena i ara obrim el debat del pressupost 2017. Té la paraula el regidor d'Hisenda per presentar el pressupost. Intentem ser clars, concisos i, si pot ser breus, faríem bingo. Senyor Moliner, endavant.
Bé, bona nit. Moltes gràcies, senyor Batlle. Bona nit a tots. Diuen que normalment no s'encén el micro, els tècnics de la ràdio municipal. No, potser és que no me l'apropo bé o... Dos no, perquè no veuré la pantalla. Bé, en primer lloc m'agradaria agrair a totes les persones que han fet possible que portem el pressupost a aprovació a dia d'avui. Un pressupost, com bé recordava el senyor Valla, és voluntat política, és una declaració d'intencions i per tant ha d'estar sotmès a totes les praxis legals, tècniques i de contenció que s'hagin de fer, però també ha de ser una declaració d'intencions de cara al ciutadà, de cara a la ciutadania. Vull agrair especialment a la gerència, tot i que alguns deien que aquest pressupost ha sigut el pitjor que s'ha presentat o que s'ha fet, la gerència ha pivotat aquest pressupost sota la meva supervisió i la meva col·laboració des del principi, ha fet coses que abans no s'havien fet, ho ha treballat amb plantilles diferents a com s'havia treballat fins ara i per tant vull agrair especialment a la gerència la coordinació del pressupost en poc temps i la seva professionalitat en tot moment. A les persones de la regidoria d'Hisenda, que sense elles no hagués tirat endavant, a la regidora i personal de recursos humans, especialment a la companya Carme Almirall, perquè s'hi ha dedicat moltíssim des del primer dia, als sindicats, al personal de la intervenció municipal, com no, també als grups municipals que han volgut ser partícips de la confecció d'aquest pressupost des del principi. Tot i que la situació econòmica, la reducció del deute i l'estabilitat econòmica de l'Ajuntament no ha deixat de millorar aquests darrers anys, a base d'un esforç no només d'aquest govern, també de l'anterior govern, la nostra política econòmica continua condicionada, ja ho veieu, pel compliment estricte de regles de les lleis d'estabilitat pressupostària que continua plenament vigent. És un pressupost que contempla, però, quelcom important. Volem adaptar l'organització als nous temps amb l'aposta d'una gestió professional dels processos i la pròpia gestió econòmica. Importància, per tant, com deia abans, a la capa directiva i de la implantació d'una vegada per totes per evitar doncs, aquestes esmenes o aquestes consideracions que contemplen que no arribem a temps o que no arribem a dia, perquè en comptes d'anar amb sobres puguem anar amb processos, amb procediments establerts i amb una administració electrònica que doni compliment a les lleis de transparència i a les lleis de govern obert que han establertes. Aquest Ajuntament, després de molts anys, té una situació de superàvit. En tot això, amb aquesta situació, volem ser prudents en els ingressos, tot i la millora dels indicadors econòmics, i hem tocat de peus a terra també amb les despeses. Sabem que per seguir sent solvents hem de ser rigorosos també amb allò que dibuixa el pressupost que avui presentem i que presentem a la ciutadania i al ple municipal. Penseu que aquest pressupost redueix gairebé un 80% de despeses financeres. Fa pocs dies hem pagat un dels préstecs més grans que teníem amb la Mancomunitat Penedès Garraf de 3,1 milions d'euros. Per tant, aquesta solvència que ens permet anar eixugant deute i per tant anar eixugant interessos que no ens permeten gastar. Després d'aquesta prèvia, que considerava important per situar-nos en tot, passem a parlar del pressupost i ho faré molt resumidament perquè l'important és el que digueu tots vosaltres, els portaveus i els grups municipals. És un pressupost de 42,2 milions d'euros. Per tant, té un increment destacable, no molt important, respecte al de l'any passat. És un pressupost que vol continuar donant compliment al pla de mandat i al compromís que té aquest govern amb la ciutadania. És un pressupost que vol seguir fent sostenibles tots els serveis públics. Sabeu que no podem pecar de fer allò de tal manera que no puguem mantenir-ho. Això ja ha passat masses vegades anteriorment. És un pressupost que augmenta la despesa social. Prioritat absoluta. Màxima atenció per a les persones i més per a aquelles en situació de vulnerabilitat. Incrementem partides i incrementem professionals en aquest àmbit de la despesa social i dels serveis socials. Per exemple, incrementem els ajuts de servei d'atenció domiciliària i les subvencions a les llars d'infants. També ho considerem com una despesa important que fa aquest Ajuntament. Augment de la despesa important i considerable a la via pública. Sabem que hi ha moltes coses a millorar. Volem que els ciutadans gaudeixin d'una millor adequació i d'uns millors serveis. I estem convençuts que aquest pressupost ajudarà a fer-ho. Jardineria, neteja, recollida de brossa, mobiliari urbà, parcs infantils, enllumenat, entre moltes altres coses. Volem, com us deia, que aquest superàvit que tenim reverteixi en benefici de la gent. Aquest superàvit permetrà gaudir de finançament i, per tant, invertir en allò estratègic i prioritari. I això destaco que ho farem des de la prudència, però sobretot des del consens. És un pressupost que aposta pel treball en xarxa. I un exemple d'aquest treball entre institucions, Generalitat, Diputació o Consell Comarcal, però en aquest cas la Generalitat, és la tan volguda i esperada Escola Agnès. És un pressupost que segueix apostant pel turisme i la promoció econòmica com a motor indestriable, indispensable d'aquesta vila. És un pressupost que veuran a les seves partides que segueix apostant per la cultura, per l'esport, per l'ensenyament, com a pilars fonamentals de l'ADN integrador d'aquesta vila. Un element integrador que ha estat, és i seguirà sent així. Per nosaltres la cultura i l'esport i la promoció esdevé una aposta ferma i decisiva per qualsevol societat del segle XXI. Volem tirar endavant un pla director d'equipaments. Un pla director d'equipaments en el qual es farà un estudi per detectar quines són les necessitats més bàsiques que té aquesta vila en qüestió d'equipaments. I ho volem fer plegats, des del consens. S'encarrega un estudi, però en el que tots hi podrem participar. I volem tirar endavant un pla d'inversions agosarat. Inversions estratègiques i importants per Sitges. Inversions que hem d'anar prioritzant des del consens i la unitat d'acció. El nou camp de rugbi és un exemple d'aquesta unitat d'acció i que consta en el pla d'inversions. Farem camí junts en això i en moltes altres coses importants. Ara em dirigeixo, després d'aquest resum del pressupost, perquè se'n parlarà molt, en el qual tots tindran i tenen a la seva disposició i també aquests dies a la web municipal, em dirigeixo als partits que han volgut col·laborar amb l'elaboració d'aquest pressupost. Vull fer un agraïment a les propostes que el Partit Popular i Sitges Grup Independent ens han fet arribar. També he recollit la intervenció que ha fet el regidor Ferran Llompart amb totes aquelles mancances que hem de millorar, però li torno a repetir que la gerència ha elaborat el pressupost com mai s'havia fet fins ara i que hi ha nous elements que jo crec que ens fan ser molt esperançadors per un futur immediat en la redacció i en el plantejament del nou pressupost. Vull agrair també les propostes de Ciutadans que ens han fet arribar des de molt al principi, concretament el 18 de desembre. Per tant, això vol dir que fa temps que treballem el pressupost i que han millorat en matèria social, en promoció econòmica i ensenyament partides que teníem plantejades inicialment. Per tant, molt agraït. I molt agraït també el debat i les idees amb les que s'han anat treballant amb la candidatura d'Unitat Popular i la seva aposta per un pressupost i unes ordenances que explorin noves vies de progressivitat fiscal i tarificació social. Aquest pressupost recull moltes de les propostes que des de fa temps la CUP ens ha fet arribar o ha exposat en públic en diferents foros, no només al ple municipal. Per tant, estem convençuts que obrim una nova etapa i que farem camí junts en aquesta matèria per tirar endavant un pressupost amb majors garanties socials i econòmiques per la vila de Sitges. A Sitges en positiu, dividiré la intervenció perquè la regidora Carme Gasulla ens va fer arribar com a iniciativa unes propostes per treballar tant a mi personalment però també a la resta de membres del govern municipal, i per tant li vull agrair la col·laboració a la feina d'aquests dies. Han fet propostes que van a la línia i que s'han recollit la majoria o si més no totes pel que fa a despesa social. La idea de la comissió de seguiment del pressupost, una comissió de seguiment que permeti fiscalitzar que permeti un control sobre totes aquelles partides que es van executant en el pressupost, que sigui una comissió política. Ens han fet arribar un pla director molt innovador pel que fa a la reforma de les escoles municipals. Sabem que tenen mancances importants i per tant aquest pla director de reformes escolars jo crec que pot ajudar a planificar molt millor totes aquelles accions de manteniment que necessiten les escoles de Sitges, i que es parli en el Consell de Territori el 31 de gener, que ja té data, 31 de gener de 2017, del conveni que hem de signar amb el rugby de Sitges perquè afecta el rugby de Sitges perquè puguin estar allà mentre es soluciona la nova ubicació i la nova construcció de l'estadi municipal. I ja tenim data també per la comissió d'estudi de la tarificació social del dia 23 de gener a les 8 del vespre, que l'alcalde compartirà amb tots els portaveus perquè es pugui tirar endavant. Després d'aquesta menció, una menció especial al seu portaveu, al portaveu de Sitges en positiu del grup municipal, el Ricard Vicente. Ricard Vicente, hem treballat des del principi també d'elaboració del pressupost tot amb les mancances de temps també moltes vegades de caràcter tècnic que tenim per fer treballar amb major eficiència aquest pressupost, que esperem que a partir d'ara pugui canviar. Ha fet un estudi acurat de totes les partides que s'han elaborat, per tant això s'ha de posar molt en valor. No tots els grups fan un estudi de les partides de partides per partida d'un pressupost ordinari, per tant ens han fet arribar 103 propostes concretament que intentarem que no només fins a l'aprovació definitiva, sinó varia molt el pressupost, si els tècnics ens permeten, per nosaltres les inclouríem demà mateix, doncs esperem que en aquest treball, també a través d'aquesta comissió que vostès també defensaven, doncs puguem treballar partida per partida el compliment de totes aquestes propostes que vostès han presentat. També posar en valor, com comentava de la seva companya Carme Gasulla, doncs la comissió aquesta estudi que ha de fer seguiment, també és un comentari que la CUP, doncs un comentari, una proposta que la CUP ens va presentar, i treballar d'una manera més relaxada a partir d'ara, que jo crec que també és important, el pressupost amb major temps. Per tant, ja anunciem des d'avui que intentarem que a través d'aquest equip directiu, que esperem que en els propers dies no només el gerent sinó que els altres directors d'àrea estiguin treballant en els seus nous llocs de feina, intentarem que el pressupost, com ja els ha anunciat l'alcalde de la Junta de Portaveus, es comenci a treballar des del mes de juny i no a correcuita des del mes de setembre. El que passa que això també és un esforç de tots, perquè com sempre he dit, no poden esperar que els hi arribin els dictàmens, però no em dirigeixo a Sitges en positiu en cap cas. Jo crec que entre tots ja podem començar a presentar propostes des de demà mateix pel pressupost del 2018, perquè això també va bé per començar a confeccionar quelcom. Repeteixo l'agraïment, espero que aquest ple doncs, pugui tenir el to de respecte i de rellevància que mereix. I com ha repetit l'alcalde, tenim moltes esmenes tècniques a millorar, tenim molts aspectes jurídics i legals doncs, que se'n parla, etc, però jo avui aquí veig entitats, veig a persones de la societat civil que el que volen és que se'ls facin realitat els seus projectes, no? I per tant crec que la feina d'un polític és tirar endavant un pressupost municipal, tirar endavant tot el que contempla un pressupost municipal. Aquí tenim entitats de referència, tenim un festival de cine de referència mundial, tenim clubs com el del rugby, però també de futbol, de patinatge, rellevants, tenim entitats de l'àmbit social, tenim, i aquesta gent necessita que aprovem el pressupost. Per tant, us convido que siguem valents i el tirem endavant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups municipals. Comencem per ordre. Perdó. Descuidava la senyora Carme Mirall. Una qüestió. Era costum a la casa presentar per separat el dictamen de la plantilla i el pressupost. Enguany, com heu vist, va conjunt, per tant, li donaríem una breu intervenció a la regidora de Recursos Humans, la Carme Mirall, perquè expliqui les novetats de la plantilla del 2017 i després ja obriríem el torn, així ja podem parlar de les dues coses, els grups municipals. Senyora Mirall.
Gràcies, senyor Batlle, garanteixo la brevetat. La plantilla que portem, el dictamen de la plantilla que portem a aprovació contempla les places de treball de l'Ajuntament de Sitges classificades en cossos, escales, subescales, categories i que afecta personal funcionari, personal laboral, personal eventual i personal i directiu. Els trets que vull destacar d'aquesta plantilla és que manté la totalitat dels efectius de personal sense que s'hagi de resoldre cap contracte de treball ni cap relació de serveis. Això en què es tradueix? Doncs que no hi ha cap amortització. Rectifico, n'hi ha una, però és una amortització tècnica. Hi ha una plaça de redactor que s'amortitzarà quan es faci la promoció interna perquè passarà a tenir la denominació de tècnic mig de comunicació. És l'única amortització que es porta a terme. Totes les persones que tenen una relació de serveis per l'exercici de les seves funcions tenen assignada la corresponent dotació i, per tant, la consignació pressupostària. Novetats d'aquesta plantilla. S'augmenten 7 noves places. Dos educadors socials, com ens correspon a la ràtio que necessitem per donar compliment a la llei de serveis socials. Dos operaris de la brigada que faran tasques de suport a les platges i a la brigada en si mateixes. Un auxiliar de biblioteca, fet que ve motivat per l'informe que se'ns ha traslladat de l'obertura de la biblioteca Santiago Rossinyol, que amb les noves prestacions necessitarà un increment de personal. I dos tècnics mig, un de cultura i un de comunicació, per tal de que puguin desenvolupar les tasques dels respectius departaments. Són les 7 noves incorporacions, són 7 places noves que es creen a la plantilla i després, al llarg del temps, les altres modificacions que hi ha, doncs hi ha una baixa voluntària d'un auxiliar administratiu, una jubilació d'un administratiu, una jubilació d'un gruista i una conversió del personal eventual, de l'assessor de govern. I aquestes bàsicament són les modificacions. El que ens omple de satisfacció és poder fer aquesta ampliació de plantilla i donar resposta a les necessitats d'organització de l'Ajuntament i de que puguem contractar més personal i ofertar-ho al municipi a tota la gent que vulgui accedir. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Almirall. Ara sí, obrim el torn dels grups municipals. Senyor Llombart, pel PP, endavant.
Bueno, no seré repetitivo, simplemente rectificarme en la intervención anterior que resume no solo la parte expositiva en relación a las esmenas, sino también en nuestro posicionamiento en los presupuestos. Gracias.
Moltes gràcies. Senyora Vinya Lluís, per Sitges Grup Independent, endavant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, primer, deixi'm dir-li que una mica de repulsa sí que els hi haig de donar, perquè realment sempre anem molt tard amb aquests pressupostos. Com jo aquí tenia ja notat, dir-los que com a mínim el mes de setembre doncs que poguéssim començar a treballar, però la comissió informativa vostè ja ens ha dit que a partir del juliol doncs intentaríem almenys, no?, doncs fer-ho. Bé, Sitges Grup Independent farà una abstenció en aquest pressupost, però és una abstenció positiva, tot i pensant en la importància del moment en què estem i de les circumstàncies en què ens trobem. Sabem que els últims 4 anys van quedar moltes coses pendents sobre la taula, algunes poder perquè no vam tenir prou agilitat, però sí que algunes altres va ser perquè no hi havia prou pressupost per poder-ho realitzar, i el que realment a mi i a tots ens agrada doncs que puguem assolir i podem realitzar aquelles actuacions, aquelles accions que siguin per millorar entitats o el que és el sistema general d'un ajuntament, d'un poble, no? Aleshores, demano, això sí, que tots aquells compromisos que ja teníem i que no s'havien pogut realitzar, doncs que arribin a bon port i que podem donar aquesta satisfacció a aquestes persones o entitats que estan esperant que sigui així. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Villalluís. Senyor Lluís Mercè, per Nou Horitzó, el seu torn.
Bé, senyor alcalde, farem una mica de revival.
De què? Ah,
sí, miri, el pressupost de l'any passat es va aprovar amb els vots afirmatius de Nou Horitzó, condicionats a que viguessin una quantitat d'obres, tant d'inversions com de pressupost ordinari, amb les quals vostès no han complert ni una. Els hi vaig dir en el passat pleno i els hi puc demostrar ara, senyor Moliner. Hem perdut la confiança en aquest equip de govern perquè no compleixen amb el que es queda. Vostè sempre diu que sí, senyor Moliner, però després fa el que li dona la gana. O quan arriba el senyor alcalde li diu, no, això, Pep, això no pot ser, i escolta, ja s'apanyaran. Pues això és el que va passar amb aquest pressupost del 2016, que vam anar-nos a apujar totalment. Per la manca de confiança, pues, no hem, ja vam manifestar amb el pleno passat de que votaríem en contra. Ja ni que fos bo ni que fos dolent el pressupost. A veure, aquest pressupost, a part de treballar malament, perquè, en fi, ha vingut tard, mal, s'ha declarat un decret d'urgència que qual no l'entenem, i no l'entenem perquè, clar, si era declarar l'urgència el dia 20 de desembre, dintre del 16 no podia quedar, perquè també es tindria que prorrogar el pressupost del 17, igualment que ara, que està prorrogat. No entenem aquesta corre cuita de posar en fase de tanta pressa, tant amb els empleats com aquí, quan el dia 2 de gener vam tindre que fer una informativa perquè el dia 9 tinguéssim el ple, que és avui. Llavors, home, jo crec que si haguéssim passat 8 o 10 o 15 dies més, hi havia reis pel mig, hi havia altres coses, vull dir, vostè ja volia que el dia 20 hi vingués una informativa i el dia 22 el ple. Ja ho va dir vostè, i jo li vaig dir, això és impossible perquè conec la casa tant o millor que vostè. I vaig dir, això és impossible. Però bueno, ha anat així. Però jo crec que les coses no s'han portat bé i crec que aquestes preses són males conselleres. Aquest pressupost es tindrà que anar modificant i variant amb el transcurs de tota l'etapa d'aquest any, perquè ja vindrà aquí els plenos, ja veurem les modificacions que tindrem i això és el que passarà. A veure, jo crec que, i aquí ho diu molt bé el tema de la senyora interventora, que després m'agradarà que ella també i el senyor Vidal ens ho digui, a veure, perquè el decret 1102/16, aprovació d'aplicació de la tramitació d'urgència del pressupost, no consta motivacions objectives que justifiquen el retard de l'elaboració i aprovació del pressupost, tenint en compte que la pròrroga del pressupost 2016 és automàtica, ni motivacions objectives que aconsellin la reducció dels terminis ordinaris a la meitat, les actuacions dels òrgans polítics, dels empleats públics. Clar, vostè em dirà, no, clar, nosaltres la motivem i ho justifiquem perquè és una voluntat política, però una voluntat política que li ha sortit malament, perquè si hagués sigut dintre del 2016 ens semblaria molt bé que l'hagués motivat per aquesta banda, però si el té prorrogat el pressupost en aquests moments, és igual que passés 8 dies més que 7 dies més i es fet bé, i a millor hasta l'havéssim apujat, si a cas. Però clar, nosaltres veiem ja que les ordenances municipals, quan ja les vam votar en contra perquè el tipus de la base de l'IBI estava exagerat i a més continua estant exagerat el 0,71, nosaltres demanàvem el 0,68, ja que anys anteriors pues ja els havien crucificat amb més, fins que vam arribar al 0,91, I llavors, doncs clar, retornar també al contribuent el que havien pagat en demasia per aquest tema, igual que les plusvàlues. Les plusvàlues, sí, hi ha el 90% de mortis causa per pares i fills, però el tipus no ha variat. I la castanya a pagar a l'Ajuntament és el mateix. Aquest pressupost d'aquest any posten vostès 4 milions i mig de recaudació. Aquest 2016 han recaudat vostès 10 milions de plusvàlues. En 4 anys han recaudat 28 milions d'euros en plusvàlues. Cuidao, eh? Vull dir, em sembla que estem apretant aquí una mica massa la gent i crec que hauríem de tindre una mica més de cura amb aquest tema. Està molt bé liquidar bancs, està molt bé que només hagi el 80% pels interessos, però cuidado, que també depèn de quines classes, també els temes socials, que són perfectes i jo els avalo i els apoyo. No l'horitzó, els avala i els apoya en tot sentit, però cuidado, també hi ha altres capes mitges amb els quals també l'estan passant bastant fotudeta i que els ibis piquen, eh? El que el poble piquen, perquè el Castelldefels està al tipus 0,45, eh? I aquí estem encara al 0,71. Per això diguem que cuidado amb les coses com les fem, perquè jo crec que tenim que ser una mica més conseqüents amb el tema dels diners, perquè no tothom pot gaudir de diners per poder pagar. He trobat a faltar també l'informe de l'estabilitat pressupostària. No hi és. La LLT hi ha dintre de l'específic complements i això és il·legal. No hi ha dotació per a partida per a la productivitat dels treballadors. Dirigiré un part també. Diu, només en casos excepcionals, atès les circumstàncies d'urgència, degudament justificades i apreciades per l'òrgan corresponent, es poden aportar expedients per a la seva consideració sense haver estat inclosos prèviament a l'ordre del dia. En el present cas, però no s'han exposat ni s'aprecien per si mateixes les circumstàncies que justificaran la consideració com una urgència dels expedients. No obstant això, la inclusió per urgència no pot suposar l'omissió de tràmits essencials per al procediment com es va a la seva fiscalització quan es calgui. Aquesta situació resulta especialment greu quan es tracta d'expedients amb una important transcendència econòmica i una elevada complexitat jurídica, que és el que està passant en aquest pressupost. Va, vostès diuen que jurídicament estan a la normativa i estan correctes i vostès tenen la raó, però en dret jo sempre he vist que hi ha dues parts, unes guanyen i altres perden. En tots els judicis hi ha un que guanya i altres perden. I aquí doncs, no sé qui guanyarà i qui perdrà, perquè encara no ho tinc tan clar. Però clar, vull dir, hi ha algú que diu que és bo, que el que s'ha fet amb tal, l'esmena aquesta queda conclosa i tal, i està correcta i està bé i que està dintre la normativa. Per altra banda, pregunto al senyor secretari i a la senyora interventora què tal el tema de les seves suspensives i obsessions, com creu ella que tindria que anar i que tindria que fer. Això ara d'aquí un moment i els demanaré que em contestin. A veure, si entrem a la plantilla hi ha un tècnic auxiliar de biblioteca i un tècnic auxiliar de tesoreria, no?, que entren, però tenen que ser funcionaris. Qui diu això? Jo em tinc que creure un informe que hi ha aquí, o em crec amb vostè o em crec a l'informe. Clar, i anem a veure, si aquí cadascú s'ho munta com li dona la gana, pues ja està. Anem a veure, més coses. A veure, diu, aquesta forma de gestionar els expedients no només vulnera la normativa, sinó que impedeix que els regidors del consistori i ajuntament puguin realitzar la seva funció correctament amb les garanties i una mostra reiterada d'intenció de la vista dels antecedents. Va. Això és una indefensió, totalment una indefensió. Segons l'article 33 de la llei 39/2015, del procediment administratiu, en una de les administracions públiques es pot aplicar el procediment de la tramitació d'urgència quan raons d'interès públic ho aconsellin. Aquí interès públic no té cap, l'interès serà de l'equip de govern, de voler abreviar per als seus interessos polítics, però no d'un interès públic.
És que després hi havia un altre pàrraf que hi ha per aquí. Diu, des de l'any 1988, l'any que s'aprova l'actual llei d'hisendes locals, s'estableix que el pressupost s'ha de remetre al ple informat prèviament per la intervenció general abans del 15 d'octubre per la seva aprovació, esmena o devolució. Bueno, doncs deixin vostès començar més aviat a fer el pressupost. És que esperaven que vingués el senyor gerent perquè els hi fes el pressupost o què? Perquè per el que es veu és així, no? I clar, no, sí, no. Pep, no cal que diguis que no, perquè això està més clar que l'aigua. Llavors, bueno, doncs m'agradaria que aquest gerent fos el gerent de tots els regidors de l'Ajuntament. Perquè és que si no, a mi deu que fa una especificitat de que comença el gerent de l'equip de govern, que és un eventual. Ja m'has portat la queta. Bueno, el gerent. Bueno, miri, li llegiré les conclusions. L'expedient del pressupost general 2016 s'ha tramitat en complir els terminis previstos legals, no? Vull dir, disposat de temps. Es realitza aquest informe en dos dies després de... Va, per què? Perquè vostè no està a temps de l'idea abans de que l'urgència és pel 16, no és pel 17. I aquí estan, estem mantenint encara un pressupost d'urgència pel 2017.
Bueno, jo demano tant al secretari com a la senyora interventora que almenys amb els seus dictaments que concloguin el que jo hi demano. Gràcies.
Moltes gràcies. Seguim endavant. És el torn de la CUP. Senyor Pol Vigó.
Bé, gràcies. Bona tarda. Perdoneu la veu de nas. Qui em coneix ja sap que és habitual i no és greu. Tal com ha vaticinat el Vall aquest matí a la ràdio, on preveia una abstenció més o menys generalitzada de l'oposició, el nostre vot a l'aprovació inicial del pressupost, l'encertat, serà una abstenció, tot i no creiem que sigui un motiu d'alegria. Votarem una abstenció perquè creiem que aquest pressupost és relativament millor que el pressupost del 2016. Però no desperta passió entre la CUP i creiem que tampoc la desperten la resta de partits de l'oposició. Com a govern, creiem que han de mirar de tirar endavant un pressupost que ajudi a avançar en el pla de mandat, però també hauríem de procurar aconseguir que l'oposició, o bona part d'ella, trempi amb el que es proposa, amb el que proposa. I creiem que tots hem quedat una miqueta frescs, o no? Encara falta molt camí a recórrer pel que fa al treball previ i negociació del pressupost. I de nou, fins a últim minut, no hem sabut quin era el redactat definitiu del dictamen. Ens podem imaginar la gran dificultat i els equilibris que comporta la redacció d'un pressupost, però creiem que es pot fer un esforç major. Començar la feina abans, convocar reunions de treball amb l'oposició, etc., pot ajudar a una major comprensió i adhesió del pressupost i fins i tot es podria aconseguir un pressupost més treballat i millor. Fet aquest anàlisi previ, volem comentar algunes partides concretes del pressupost que hem pogut detectar amb el temps que hem tingut, disculpin les possibles errors o faltes d'exactitud. Veiem amb bons ulls la pujada de partides socials, la presència de la construcció de l'escola Agnès, la reobertura del RUS, l'augment d'ajudes de la dependència, famílies monoparentals, col·lectiu LGTBI. També és cert que massa sovint hem vist com aquestes partides han acabat destinades a altres a final d'any, per una falta de diligència en la seva aplicació. Podem parlar del RUS, que és una partida habitual, però que el RUS, que sapiguem nosaltres, continua tancat, o d'ajudes socials, que els darrers mesos vam veure com en una modificació de crèdit saltaven a altres partides. Creiem interessants també partides destinades al manteniment de parcs i jardins, al pla de drogues, la generació d'activitats a l'espai jove, el projecte de patis oberts, o per l'envelliment actiu i saludable. Partides que ens agraden, però que de moment disten poc de ser uns mers enunciats i cal omplir de contingut. També entenem que és bo l'augment en polítiques d'habitatge, però els 55.000 euros de més els veiem clarament insuficients en un context de lluita per posar ordre als pisos turístics quan hi ha una importantíssima promoció pública d'habitatge pendent i un context de creació d'una nova bombolla immobiliària. Pel que fa a aspectes que valorem clarament negatius, hi trobem la falta de partides destinades al procés participatiu del Mercat Vell, afrontar socialment el top manta, a l'inici de la transició energètica del municipi o a l'estudi de certes municipalitzacions de serveis, sobretot tenint en compte la situació d'una de les escoles bressols municipals. Tampoc podem estar d'acord en la previsió de tenir un nou càrrec de confiança a partir d'un valor de 60.000 euros. Precisament en la plantilla hem vist com el càrrec de confiança ha passat de denominar-se assessor del govern i no ha mantingut la denominació anterior d'assessor de comunicació. Ens agradaria saber el perquè d'aquest canvi i quina seria la seva funció a desenvolupar per aquest nou càrrec de confiança. D'altra banda, i també en alguns discursos triomfalistes post-crisi per part del govern, recordem que si ara és possible tirar endavant un pressupost expansiu és degut a la gran esforç dels i les sitgetanes davant de l'augment lineal de la pressió fiscal i la supressió de serveis públics d'anys anteriors. Ens agradaria veure un reconeixement a tota la població que ha patit per tirar endavant el poble i enviar la paperera de la història les polítiques de retallades i de priorització de pagament del deute. Acabarem amb un to més amable i solidaritzant-nos amb aquest govern i tots els governs municipals que, com el de Sitges, són víctimes de les polítiques estatals d'escanyament amb un clar objectiu de minvar la capacitat d'acció de l'administració municipal. Polítiques que prohibeixen destinar les partides necessàries a serveis essencials per a les persones o mantenen les plantilles per sota de les necessitats d'un ajuntament. Ens agradaria veure en un futur proper com la població, des de pobles i ciutats, es revela davant d'aquestes lleis contra els municipis i aposta per l'empoderament de les institucions més properes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vigó. És el torn de Ciutadans, senyor Manuel Rodríguez. Teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Se sent, no? Bé, en principi hem de valorar positivament el to i les propostes que es van proposar des del nostre grup i van ser agafades per part del govern, les van fer seves i les van incloure al pressupost. En relació al banc de llibres, a programa de subvencions, estudi integral i dotació pressupostària del manteniment i execució de l'arbolat públic diari, programes d'ajudes a persones en situació de precarietat laboral i que estiguin patint una situació d'execució hipotecària, plans de formació específics pel desenvolupament professional del personal intern de l'Ajuntament, també la potenciació del comerç local, l'establiment i la possibilitat del pagament fraccionat de la comunicació prèvia, és a dir, un munt i un número important de propostes que es van fer des del nostre grup i que van ser ateses per part de l'equip de govern i s'inclouen en el pressupost. No, no obstant, moltes d'aquestes no totes han estat agafades i, per exemple, podem parlar de la gratuïtat dels llibres de text o, en un altre cas, hem observat que les mocions aprovades per aquest ple, com el tema del pagament exigir a la Generalitat el pagament de l'íntegre de les escoles bressol de titularitat municipal, ens costa a Sitges més de gairebé mig milió d'euros. És a dir, jo crec que en aquest cas qui està escanyant o escanyent a Sitges és la Generalitat, no pas l'Estat. En tot cas, parlem també d'altres dotacions pressupostàries com l'AMI. Evidentment no podem estar d'acord i això és una qüestió que per nosaltres és innegociable. Clarament no estem d'acord en què des de recursos públics es paguin entitats clarament polítiques i considerem que això és una subvenció indeguda. També ens hauria agradat veure un pla estratègic de subvencions abans d'aprovar aquest pressupost. Evidentment no el tenim, però és per tenir una idea clara i el treball o la idea que té el govern per portar a terme a nivell de subvencions. Veiem, per exemple, el 50 aniversari del Festival de Cinema, més de 300.000 euros, o el punt de venda del peix, 94.000 euros, i el pressupost de 2017 no pot tractar-se com si d'un altre dictamen fos. Si volem avançar al futur hem de veure tota la informació disponible amb el temps suficient i la capacitat per part de tots de mirar pel bé comú. No? A banda d'això, també voldria comentar que evidentment lo que mal empieza mal acaba, no? I en relació a la tramitació hem de ser molt crítics en això, la tramitació que s'ha portat a terme des de l'Ajuntament d'aquest pressupost.
estem parlant de que el 20 de desembre és quan es presenta aquest expedient de pressupost general pel 2017 a la intervenció perquè fos informat i fiscalitzat. Clar, trobem una situació molt, molt complicada perquè hi ha unes objeccions suspensives que evidentment nosaltres des de la vessant política no podem atendre i que es presenta una esmena per part del senyor Moliner, un regidor d'aquest plenari, la presenta, però amb una fonamentació jurídica, és a dir, que clar, nosaltres creiem que, com he dit abans, que això necessita d'un informe jurídic i en canvi aquí tenim una esmena que es presenta a l'acord inicial del govern, no? Bé, encara continuem creient que falta aquest informe, no? Ens agradaria saber també per què tantes presses per aprovar si tinguéssim un informe jurídic que alabés o aixequés a totes aquestes objeccions, per quina raó no s'ha tramitat aquest pressupost per via d'urgència sense cap motivació objectiva. I em remeto al que ha dit el senyor Mercè i que diu a l'informe 79/2016 d'intervenció que no està justificada aquest acurtament de terminis i per quina raó no s'ha traslladat tota la documentació definitiva d'aquest pressupost abans del dia 2 de gener o fins i tot hi ha grups que no havien rebut aquesta esmena fins al dia d'avui. També ens agradaria saber per quina raó, i ho he comentat abans, no hi era la intervenció, la senyora interventora i el senyor secretari el dia de la comissió informativa per poder preguntar-los i saber realment què passava aquí, no? Entenem que això respon a una manera de fer, una manera de treballar i no la compartim, evidentment. De tota manera, com he dit, valorem positivament la situació de negociació prèvia, política del pressupost, però no compartim la manera de fer, de treballar i determinades partides que concretament, evidentment, la de l'AMI dins del pressupost i, per tant, el nostre vot serà en contra. Gràcies.
Moltes gràcies. És el torn de Sitges en positiu. No? Senyora Carme Gasulla, vol intervenir? Va, senyora Carme Gasulla, té la paraula.
Bé. Iniciativa... Sí? Ara? Iniciativa rep la proposta del pressupost per l'any 2017 amb el mateix esperit de diàleg i consens que en aquestes darreres setmanes ha presidit les diferents converses amb el govern. A l'hora de plantejar-nos la visió d'aquest pressupost, vam reflexionar tot un seguit de consideracions que creien convenients per a millorar-lo, almenys des de la nostra perspectiva política. El primer que voldríem deixar clar és que aquesta proposta de pressupost és millor que la del 2016, com també ho és el to i el contingut del diàleg mantingut, sobretot amb el senyor Moliner i la senyora Almirall, que han fet propostes, han estat oberts a les nostres propostes, han estat receptius, i nosaltres ens sentim identificats, tot i no formar part de l'acord que han signat en Sitges en positiu. El pressupost és un document viu, modificable, però que s'ha d'executar en la seva totalitat. I amb les dades prèvies de l'any 2016, el grau d'execució era baix. Una dada que el mateix gerent ha reconegut com negativa perquè estàvem en un 69,89% executat. La qual cosa parla de que la gestió no ha estat l'adient, especialment en partides de contingut social. Per això, una de les nostres propostes era precisament fer un seguiment més rigorós del grau d'execució per tal de dialogar i seguir consensuant les modificacions que ens considerin adients, així com la incorporació del romanent. Per això vàrem plantejar una comissió de treball de seguiment del pressupost de caire polític amb aquelles formacions que han inclòs propostes en ell i no hi votaran en contra. Per a nosaltres és un element cabdal per seguir el diàleg amb el govern, com també per formar part activa d'una nova estratègia que faci d'aquest document una eina viva, modificable, però que s'ha d'executar en la seva totalitat perquè sigui veritablement útil. Les propostes bones deixen de ser-ho quan no s'executen. Volem destacar que efectivament es proposen increments a les partides per a les persones que pateixen les situacions més adverses social i econòmicament, iniciant un camí que ens hauria d'acostar al que nosaltres anomenem pla de rescat social com a garantia vital, on els drets fonamentals de les persones estiguin coberts. Parlem del dret a l'alimentació, l'habitatge, l'educació, el treball i l'autonomia personal i la salut. Increments que rebem positivament, com és el cas dels ajuts a les famílies per al lloguer de pis, o els ajuts a persones en situació de risc social, partides amb 50.000 euros.
No oblidem, però, que una dada que la mateixa memòria de l'alcaldia ens dona és totalment colpidora. Sitges està per sota de Catalunya en la despesa per habitant en actuacions de protecció i promoció social. Fan falta encara més recursos, especialment en el foment de l'ocupació. És veritat que la nostra és una realitat diferent en positiu, però fan falta més recursos. També tenim el convenciment de que Sitges ha de fer una aposta clara per l'educació, pública i de qualitat. Per això hem proposat que és ara quan es fa més important i necessari un pla directori de reformes de les escoles de Sitges, just quan comencen a veure, es comencem a veure a l'horitzó més proper la nova escola Agnès. L'Esteve Barratxina o el Miquel Utrillo també estan en una situació cada vegada més precària i hem de donar resposta immediata per aconseguir un parc educatiu digne a la nostra vila. El govern ha rebut igualment amb bona predisposició la nostra proposta de creació d'un conveni entre el CUP RUCS i Sitges i els propietaris dels terrenys on hi ha l'actual camp, i l'Ajuntament per tal de consensuar la sortida i el calendari cap a la nova ubicació que s'ha d'estudiar al Consell Assessor de Territori, que com vostè ja ha dit es convocarà el proper 31 de gener, cosa que aplaudim perquè precisament serà un dels punts d'aquest ordre del dia. Aquí s'han d'estudiar en aquest Consell de Territori, s'han d'estudiar totes les propostes, donar la seva visió i iniciar igualment un diàleg amb l'entitat, que és una part absolutament fonamental en aquest projecte. No només perquè en serà l'usuari més important, sinó per tot el que ha aportat i aporta a l'esport de Sitges. Per últim, la nostra gran aposta, la tarifació social dels serveis municipals, queda pendent de materialitzar-se la comissió de seguiment de les ordenances fiscals. Per tot això, el nostre vot serà una abstenció que obre el camí, en funció de les passes donades, fins a aprovació definitiva cap al vot afirmatiu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Justament, com vostè sap, hem parlat aquest matí, hem acabat de fer un plantejament de valoració per arribar a una sèrie de consideracions per fer un pacte que sigui vàlid davant d'uns pressupostos nous. Coses positives i coses negatives fins al dia d'avui. Coses positives, i li haig d'agrair al senyor Moliner i al senyor Almirall, doncs haver tingut una relació que des del primer moment certament ha estat d'obertura, de parlar de qualsevol cosa i per tant de fer oferiments i plantejaments. Si ells saben, no són 103 propostes, són 106. S'han parlat de moltes coses, hi ha molts projectes sobre la taula, hi ha moltes polítiques sobre la taula que calen concretar. A la plena disposició d'aquest grup per tirar endavant totes aquestes accions. Plena disposició d'aquest grup per tirar endavant totes aquestes accions. Què ens hem trobat? Manca de temps. Però jo recordaré, li estiré una mica el serrell, senyor Moliner, que fa un any em deia l'any que ve no tornarà a passar perquè tornem a treballar i ho farem abans, una mica el mateix que he dit avui. Però la realitat de vegades és molt tossuda i ens trobem avui altra vegada aquí. Tant de bo no haguéssim hagut d'arribar a darrera hora i ara havia de fer molta tasca d'ara en endavant, que espero que la fem, però d'ara en endavant la podríem haver fet abans. Que és molt preocupant també, clar, per valorar les accions que s'han de fer i els diners que s'han gastat, s'analitza l'estat d'execució de l'anterior pressupost i es veu què s'ha gastat i com s'ha gastat de cada partida i de cada plantejament. Clar, posa la pell de gallina a veure que l'estat d'execució, és a dir, d'allò que deia el govern que faria i per què ho faria servir, què ha acabat passant? Doncs bé, d'uns 41 milions que era el pressupost inicial, que va augmentar fins a 50 milions quan va entrar el romanent, la despesa, l'aprovació de drets, la despesa no ha arribat als 30 milions de 41. Estem veient que hi ha una gran quantitat de diners que estaven, que en un determinat moment el govern diu els farem servir per això i que no s'han fet servir. Per tant, això també és molt important quan s'analitza el pressupost, perquè ara, certament, estem raonablement d'acord amb el plantejament de pressupost, però clar, s'ha d'executar. De res serveix tenir-ho avui si no s'acaba gastant fins a l'últim cèntim d'allò que hem dit que faríem servir. Per tant, aquesta, d'aquí també la nostra necessitat de tenir una comissió que vagi veient com va aquesta despesa, com es realitza aquesta despesa. I de l'altra, amb aquest plantejament de pacte també diem el romanent. Clar, nosaltres podem tenir un plantejament de 41 milions, de 42 milions i mig d'euros, però a la que entri el romanent, que podem estar parlant d'uns 20 milions d'euros després de totes les despeses, però hem d'esperar a tancar l'any 2016 per veure l'estat de liquidació d'aquest any, què acaba quedant,
i que també considerem pels números que seran forces diners, aplicar aquest pressupost, havent pactat unes partides amb uns àmbits i arribar a una entrada de diners tan important, fa que bueno, quedin paper mullat, entre cometes. Les quantitats de coses que es poden fer i que es poden desenvolupar són moltes més. Per tant, per això era la nostra voluntat d'arribar a un acord avui. Un acord que serà abstenció perquè no hem arribat més enllà a dia d'avui. Estem molt d'acord amb moltes coses, però a dia d'avui cal materialitzar amb aquestes 106 preguntes per què han posat tants diners en alguns llocs i no en uns altres. Creiem que en unes partides socials, que és veritat que ha augmentat les partides socials, però en alguns llocs veiem que no suficientment. Considerem que no suficientment. Per què? Hi ha molts altres projectes que demanden d'un model. Posen tants diners per... Va, per què? Què són aquests 70.000 euros? Un projecte més personal, recolzament, de quin tipus? Cal definir models, plans directors. Hi ha molta feina a fer darrere. El pressupost és una eina importantíssima, ningú dubtarà. Però a partir d'aquí hi ha molta altra feina a fer. Per tant, d'aquí oberts també. Arribat a aquest punt, l'abstenció creiem que és el punt més raonable a realitzar. I a partir d'aquí continuar treballant. També és veritat que entenem que vindran moltes coses, no només de l'aprovació inicial a definitiva, perquè moltes coses no es podran canviar d'inicial a definitiva, perquè seran substancialment canviables, representaran substancialment una diferència. Però modificacions de crèdit, com passen durant l'any en aquest ple, crec que es poden arribar a altres acords per creure en les diferències i a fer un plantejament més raonable. Si estem d'acord en parlar aquestes 106 preguntes, aquestes suggerències, temes, si estem d'acord en que el romanent quan s'apliqui hem de poder parlar-ne, si estem d'acord que hi ha una sèrie de partides que cal augmentar i unes altres disminuir, estaríem a favor d'un plantejament, i això és el que comentàvem avui amb el senyor alcalde. Aquest és el plantejament. Entenem que avui no podíem votar en contra d'un pressupost, malgrat que no és el nostre, perquè comportaria el que va passar l'any passat, que és més temps, i llavors arriba un moment que ni es gasta ni es fa tot l'exercici que cal d'un pressupost. Creiem que no era raonable avui fer un vot en contra, però això no vol dir que estiguem plenament d'acord, vol dir parlem-ne. Però a la vegada també hi ha moltes inversions de caràcter esportiu, de caràcter educatiu, de caràcter de polítiques socials, de molts dels altres serveis que l'Ajuntament pot dotar, que no està dotant o que pot dotar millor, que creiem que avui no podíem dir un no. D'aquí la nostra abstenció. Si arribem a aquest acord, continuem-ne parlant i sempre amb la voluntat d'arribar a més acords. Des d'aquest grup volem ser protagonistes, volem ser actors del que hagi d'acabar passant, perquè sabem que des de l'oposició, si no, és molt difícil treballar les coses. I en poc temps, i en poc espai, menys. Per tant, treballem, però sempre i quan ens tinguin en compte i tinguin el pes que creiem que representem i tenim. A partir d'aquí, valorem l'abstenció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Moliner, per contestar totes les i cadascuna de les intervencions dels grups municipals.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Bé, en primer lloc, agrair el to de tots els grups en aquest debat constructiu del pressupost. Intentaré anar responent a tots aquells comentaris o apreciacions que heu fet. El Ferran ha passat torn perquè deia que ho havia explicat en l'anterior intervenció quan parlàvem de l'esmena. Hi ha hagut algun grup que ha tornat a parlar de l'esmena i de les conseqüències de l'esmena, etc. I jo els dic una cosa, mirin. Jo no crec amb la tecnocràcia, jo crec que amb els tècnics, igual que no crec amb la politicocràcia, crec amb la gent que voluntàriament, com nosaltres, perquè posaria la mà al foc pels 21 regidors, creuen en la política. És a dir, jo aquí no he vingut a fer res més que intentar aportar el meu granet de sorra, i per tant aquesta por que agafem en cada pas i cada decisió que prenem en la nostra vida política, és a dir, no sé què em pot passar per haver presentat aquesta esmena a mi personalment. No en tinc ni idea. El que volia és que vostès i la gent pogués gaudir d'un pressupost. Llavors, els repeteixo, no crec en la tecnocràcia, ni en el que hem fet malament ni en el que hem fet pitjor. Aquí l'únic que s'ha fet és millorar una cosa que ja havia presentada i discrepar, aixecar una discrepància amb alguns matisos. No s'ha fet res més, i és que més és que no sé el que passarà. Però jo els hi dic, és a dir, no crec amb la tecnocràcia, crec que aquest Ajuntament mereix una organització millor, i per això aquest govern municipal fa un any que va apostar per incloure figures gerencials que dediquessin el 80% de la seva feina a la casa endins, a l'organització, als processos. Es va crear una comissió, jo vaig entrar amb molta il·lusió,
el meu nou càrrec. Es va crear una comissió d'administració electrònica, es va fer un codi ètic de la contractació, es va fer una memòria de subvencions que ara ningú se n'en recorda, es va implantar la facturació electrònica, la facturació digital, és a dir, no ho fem tot tan malament, però no anem al ritme de potser altres ajuntaments. I jo el que considero és que què deu passar als ajuntaments més grans que els nostres? Vostès creuen que pressupostos de 4.000 i 5.000 i 10.000 milions d'euros com té l'Ajuntament de Barcelona s'aturen pressupostos o els debats de pressupostos, que el debat de pressupostos és una declaració d'intencions per alguna esmena o per alguna apreciació? És que no estem cometent cap il·legalitat. Jo els repeteixo que vigilem, perquè no sé el perill, no, i més igual el perill, no he fet res dolent. El que vull és que es debati un pressupost i es pugui seguir tirant endavant, i sobretot el puguin tirar endavant vostès, i col·laboració màxima amb totes les institucions i respecte màxim, com he demostrat des del meu primer dia com a regidor d'Hisenda, i qui em digui el contrari mentirà, amb els tècnics d'aquesta casa, els funcionaris d'aquesta casa i els habilitats d'aquesta casa. Per tant, amb aquesta resposta el que li vinc a dir és que sí, hi han coses que són voluntat política i que depenen de la decisió i de no tenir tanta por amb algunes decisions, que no passa res, és a dir, ningú, jo posaria la mà al foc pels 21 regidors i ho torno a repetir perquè no fem res dolent, fem una esmena a un document, a un paper, amb unes apreciacions que el senyor gerent molt amablement ens ha ajudat en aquesta institució a tirar-ho endavant també. Per tant, Ferran, et contesto aquesta part que comentaves tu, perquè has posat molt èmfasi als temes de legalitat o de l'esmena, etc, etc. Tota l'altra part estem d'acord, vostè sempre intenta amb alguna aportació contribuir, sobretot amb aquells aspectes que afecten el turisme, la promoció econòmica i el benestar a la vila, i per tant li agraeixo que aquesta vegada també hagi estat així, i li demano, si us plau, que recolzi d'una manera o altra el pressupost, més enllà d'una partida de 2.000 euros de l'AMI, perquè 42 milions contra 2.000 euros de l'AMI, ostres, jo vull l'escola Agnès, vull el rugby, l'AMI està molt bé, però bueno, suposo que la paguen molts altres, i molts altres grups del PP també s'estenen al pressupost, vull dir, no posin tota la bala a la aportació de l'AMI, perquè hi ha altres coses, com vostè sap, molt més importants que una aportació econòmica en una fundació. En Horitzó li agraeixo de veritat al senyor Lluís Marcel tota la seva intervenció. Em sap molt greu no poder hagut donar compliment a allò que vam acordar, a mi personalment més, perquè intento en el debat polític ser un home de paraula i parlar amb vostè francament com hem parlat des de fa ja molts anys. No m'agrada gens que no ho haguem pogut complir majoritàriament, sap que tenim un problema important amb el pagament, mitjà pagament, que totes les inversions i obres, això es converteix ara no sé a qui li agrada el de cara, a mi m'agrada molt la prova aquesta del desert que es fa a l'Argentina, a Xile, però sembla aquestes curses, no? Que duren 14 hores, doncs aquí el PMP sembla que no sé què hem de fer per rebaixar el període mitjà pagament, perquè ho hem fet tot entre una factura, però resulta que triguen molts més dies en pagar-se que a altres llocs. Llavors, no sé, seguirem intentant-ho tot amb el gerent, posarem com a prioritat que les factures que entrin a aquest ajuntament es paguin a 30 dies, i potser llavors podem donar compliment a les bones propostes que el seu partit tenia i que vull posar en valor, perquè és veritat que majoritàriament no s'hi han donat compliment, i per tant em sap greu en aquest aspecte. El tema que ha preguntat de l'esmena, jo crec que hi ha resposta amb la intervenció que feia amb el Ferran, jo crec que nosaltres també tenim algú a dir en tot això, i per tant li repeteixo que puguem seguir parlant, que puguem seguir dialogant. Vostè fa unes aportacions amb el tema de les plusvàlues, que jo, i com vostè sabem, parlar amb els tècnics d'Hisenda, perquè és un home de casa i és un home que coneix a tothom, i per tant sap el que es pot modificar i el que no, però enteníem que pot esperar aquestes modificacions, aquestes plusvàlues, i per tant li sóc el més sincer i intentarem revisar tots aquests tipus d'interès de cara a l'any vinent. No sé si em deixo alguna cosa, però bueno, aniré fent. Sitges Grup Independent, que m'he deixat a la vinyeta, em sap greu. També el mateix, hem anat tard. Sí, intentarem implantar nous sistemes, nous procediments, nous processos. Per això repeteixo l'aposta d'un govern, perquè vingués gent de fora també a ajudar-nos, a experts en el tema, que per això va guanyar els concursos, experts en el tema, a implantar una administració molt més relaxada, que no vagin sobres amunt i avall, que si ara està aquell departament i torna i va i torna. No, el dels sobres, ai, perdoneu, no, sobres és... No, el dels expedients, els expedients en aquest Ajuntament encara van en un sobre, no? Llavors van un expedient amb el sobre, arriba no sé, a secretaria, torna a l'altre departament, va a intervenció, torna, llavors aquell sobre, a part de que a vegades, doncs, algun sobre, doncs, bueno, a mi m'ha passat que algun sobre no de l'expedient doncs, ha tardat en sortir, doncs tot això ha de facilitar que tots aquests tràmits doncs, amb la incorporació del gerent doncs, agilitzin tots aquests processos i es pugui complir el PMP, es pugui presentar el pressupost a temps, que perdoneu-me, quan la vinyeta del senyor Lluís Mercè per referència amb ell, eren regidors també, mai a la vida havien presentat un pressupost abans del 15 d'octubre com marca la normativa tal qual, vale. Bueno, el presentàvem més o menys per aquestes dates, potser una mica abans de Reis, però no sempre abans de Reis, per tant, una vegada per tots sants, perquè em sembla que era dels primers, val? Per tant, agrair el to i l'abstenció positiva de la regidora Vinyet Lluís i la confiança que ens dona per tirar endavant els pressupostos i posar en valor algunes partides que ella s'ha preocupat des del primer dia que tenen relació amb coses que ella des de fa molts anys lluita i estima com és tot el que té relació amb l'esport i amb la vida social d'aquest municipi. Em sembla que és el torn de la CUP. Espereu-me un moment. A la CUP li agraeixo molt el to de la intervenció i també l'abstenció aquesta, que no sé si és positiva o no, però que en tot cas mirarem al final, però és una abstenció important. Que la CUP doni recolzament a l'aprovació inicial del pressupost per aquest govern doncs, és un motiu de satisfacció important, que ho haguem pogut treballar conjuntament sobretot pel que fa a les ordenances doncs, encara és un motiu més de satisfacció. El treball previ ho estic rebatint a tothom perquè jo sóc el primer damnificat. Jo crec que la voluntat política està en un pla de mandat, el pressupost de redacte, però té molt a dir aquí també tota aquesta part tècnica que posa número també a les partides concretes. Nosaltres és voluntat política i això, encara que a mi no m'agradi gaire encara, doncs és bastant piramidal i per tant jo crec que entre tots amb la incorporació d'aquestes figures hem d'agilitzar al màxim els terminis i avançar-los, però no només el pressupost. Aquest Ajuntament fa quelcom o passa quelcom ràpid amb el període mig de pagament o jo no sé el que podem explicar, no els regidors de govern, no, els 21 regidors d'aquesta institució, perquè és una cosa molt difícil d'entendre. Importància de les partides socials i aquesta, com vostè deia també, aquesta comissió de seguiment d'execució del pressupost de servir per donar sortida i donar compliment a totes aquestes partides socials que no s'han acabat d'executar d'anys anteriors, però ara, com he repetit abans, amb aquesta aposta ferma que ho ha estat fins ara, però encara més de nous recursos per la conselleria, però a part també de nous professionals que hi puguin treballar, doncs entendrem que aquest grau d'execució serà molt més elevat que l'any anterior. El càrrec de confiança, ja ho ha explicat vostè mateix en la seva intervenció, és un canvi de nomenclatura, però només en continua un i n'hi ha un i n'hi haurà un i ja veurem quan es dota. Reconeixem totalment l'esforç dels ciutadans, és a dir, els principals, parlo en nom d'aquest govern, que la situació econòmica és millor, també amb els altres anys anteriors, quan aquest senyor d'aquí a l'esquerra, el Jordi Mas, era el regidor d'Hisenda, érem els primers que pensàvem els ciutadans, però la situació econòmica que vivia el país, que vivia Europa, que vivia el món, el sostre de despeses i les lleis, com vostès critiquen, i jo m'hi sento molt còmode, a més, d'una forma agressiva i sense por, com les samarretes que porten a vegades, doncs de les lleis estatals i de garantir aquest compliment, doncs fa que per també els governants seguin on seguin o vagin on vagin sigui molt difícil doncs, gestionar tot aquest gran vaixell que també és un ajuntament com el de Sitges amb un pressupost de 42 milions d'euros. Per tant, sabem que el ciutadà ha hagut de fer l'esforç, li anirem tornant a poc i ja explicar al senyor Lluís Mercè que l'any que ve intentarem doncs, amb aquesta rebaixa de dèficit que hem fet amb aquest superàvit doncs, retocar i espero que ho facin també vostès a través d'aquesta comissió de les ordenances, poder anar retocant aquests imports que creiem que han de ser més justos, doncs poder-ho fer ja a partir de la comissió de l'alcalde anunciat el 23 de gener d'aquest any. Per tant, gràcies per totes les aportacions que han fet. Recollim el tema de la partida del procés participatiu pel Mercat Vell. Recordin que el pressupost, com ens recorda molt últimament el gerent, els companys de govern, quan ve les reunions de govern, no és una cosa tancada. O sigui, un pressupost d'una creació d'intencions que es pot anar modificant durant l'any, que es poden canviar les partides, tot i que no sigui la millor pràctica, però que les coses es poden anar fent. Per tant, té garantia absoluta de que aquest procés participatiu es farà i encara que no hi hagi la partida en l'actualitat avui, doncs potser d'aquí uns dies ja hi serà i la passarem per aprovació. A Ciutadans, agraïment per les propostes incloses, però votaré en contra, no ho acabo d'entendre, però estic molt content del treball que s'ha fet amb Ciutadans. La veritat és que va ser dels primers grups que va presentar 18 propostes concretes al pressupost que s'havia presentat, i per tant els hi agraeixo aquest fet. M'hagués agradat moltíssim que s'hagués abstingut i que ens hagués donat marge, tal com havíem parlat, ser el de l'esmena, ser el de l'AMI, però li dic el mateix, hi ha projectes estratègics per la vila que no poden esperar gaire i no podíem demorar l'aprovació definitiva del pressupost al mes de juny. Hi ha temes que necessitaran de l'ajuda de tots, el camp de rugbi, a l'escola Agnès, etc. Per tant, li agraeixo. I després vostès diuen, tant el PP com Ciutadans, el de l'AMI, deixen que els hi faci una broma, perquè si no, no seria el debat típic entre vostè i jo, que tenim els plens a vegades, però vostès van donar suport a un govern del Partit Popular que dona una donació a la Fundació Francisco Franco i diuen que aquí no la donen perquè és l'AMI. Ostres, a un lloc una cosa i aquí una altra. No, li dic, home, no, però si no, i si no surt Franco, i si no surt l'AMI, aquí si surt ha de sortir tothom. Vinga. I l'últim, el pla de subvencions, jo li he repetit per WhatsApp, per telèfon i tot, el pla de subvencions és una cosa que vostè va dir en un ple, i el dia següent el senyor gerent, que vam parlar també per WhatsApp, li vam dir, això ho hem de començar a tirar endavant, i el dia següent ho estava fent. Ara ho tenen els departaments per revisar, s'ha fet un bon treball, però el 30 de gener d'aquest mes, en el ple del Garraf, portem el pla d'aprovació també de les subvencions, com tot el que se'ns ha anat demanant que feia falta per acabar de complir tots els requisits. Per tant, això també ho hem complert. I vaig acabant. Contestaré amb dos parts. Primer a la senyora, a la regidora, i senyora, la regidora Carme Gasulla. Val? Li agraeixo molt el to i el treball que hem tingut aquestes converses d'aquests dies, no només amb vostè, sinó amb persones del seu equip. Té tota la raó del món amb el grau d'execució i amb la promoció i la voluntat de construir conjuntament una comissió de seguiment que segueixi l'execució del pressupost. Jo tampoc vull que es converteixi això en una fiscalització de l'obra de govern, de tot el que anem executant partida per partida. Vull que sigui quelcom més important, i crec que entre tots hem de construir ben bé el que ha de ser el fons i el sentit d'aquesta comissió, que un dia també va explicar el Batlle. L'increment de les partides en despesa social, jo crec que la regidora Maria Rossell podrà fer front a tots els reptes que té a la seva regidoria i que té la vila de Sitges, i per tant aquest increment de les partides amb la dotació de professionals que fins ara el departament doncs no ha estat amb tots els professionals que havia d'estar, jo crec que ara es podrà seguir la feina amb majors garanties, que no s'ha deixat mai de fer i que hi ha hagut gestos importants a la pròpia regidora perquè tot, com vostès saben i se'ls ha explicat, es pugui donar a temps i es pugui a la gent en situació de major vulnerabilitat. Per tant, jo crec que ara tindrà més recursos per poder-ho tirar endavant. Conveni amb el club de rugbi, avui hi ha aquí representants del club i ens hi hem dirigit molt amb ells, però sí que vostè ha sigut una de les persones que ha apretat més de valent perquè aquest conveni es pugui signar i es pugui parlar en el Consell de Territori, que està convocat pel 30 de gener, i per tant poder-ho tirar endavant. I el senyor de Terrado, em sembla que des d'aquest regidor que fa ben poc té plena consciència i ens ho diu cada dia,
que les escoles necessiten d'un major manteniment i de canvis importants. De fet, hem hagut de reajustar partides d'ensenyament i les hem hagut de posar al pla d'inversions que anaven a la línia d'aquestes partides i, per tant, li faig evident que això és una prioritat del govern i que estarà encantat de treballar amb vostè en aquest pla d'equipaments escolars per tirar endavant. D'acord? El portaveu de Sitges en positiu, el company Ricard Vicente, jo també estic content perquè després d'alguns anys, doncs, amb la Carme, el Mirall i jo mateix i altres persones que han intervingut, ens hem sentat, hem pogut treballar un pressupost, podríem haver treballat molt millor, però sí que és veritat que hi ha hagut una disposició al diàleg també per part nostra molt més gran de la que hi havia en els últims temps i per tant aquest recull de 106 propostes que ens dona el marge per no les treballar en el temps, doncs jo crec que seran molt positives per la vila perquè només fan que millorar, tot i que siguin de quantitats petites i per tant no tenim cap problema a fer-ho. Tramitació de l'expedient crec que ha donat totes les explicacions agudes i per a bé. Vostè té tota la raó del món també amb el compliment del període mitjà pagament, amb allò que puguem gastar al romanent i el compromís de pactar les inversions estratègiques més importants de la vila de cara als propers anys amb el seu grup i així serà si adquirim aquest compromís i per tant poder entre tots també treballar amb la gerència i amb altres estaments pel compliment d'aquest període mitjà pagament. També els hi dic una cosa, és a dir, penseu que durant el període d'exposició d'exposició inicial, abans l'alcalde ho recordava, el senyor Batlle ho recordava, fins a l'exposició definitiva no, encara no sé ben bé el que podrem modificar i el que no es podrà modificar, etcètera, etcètera. Per tant, no li vull vendre naps per cols i això hem d'articular una altra manera de poder-ho fer i que no sigui només fins a l'aprovació final. A mi ens hagués modificacions de crèdit, exacte. M'hagués agradat moltíssim que haguessin votat en positiu els grups que han dit que tenien abstenció positiva, però en tot cas els hi agraeixo la confiança com a regidor d'Hisenda i com a portaveu del govern en aquesta matèria. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Moliner. Hi ha un altre torn de paraules pels grups municipals. Endavant, senyor Llombart, senyor Vinyalluís, no? Senyor Mercè, no? Senyor Pol Vigó, endavant, nom de la CUP. Ara ho farem, doncs. Senyor Vigó, endavant.
Gràcies. Ja tenim un nou terme, hi ha el sí críptic, el no tranquil i l'abstenció positiva. La nostra la deixem amb abstenció, no sé. Bé, després d'aquesta broma, sobre el càrrec de confiança, ja hem entès que n'és un i no en seran dos, ens agradaria que fos cap, però preguntava, entenem que amb el canvi de nom s'hagués pogut quedar amb el nom que hi havia, per tant té una significació, té un per què el canvi de nom i ens agradaria saber el per què d'aquest canvi de nom. Després, parlant de declaracions d'intencions, que és el pressupost, i de partides inexistents, creiem que aquestes partides inexistents llavors són falta d'intenció d'aquestes partides, o com a mínim fins que no es demostri el contrari. Però bé, per això ens abstenim i no hi votem a favor, precisament per aquesta falta d'intencions o intencions posteriors. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Manel Rodríguez, perdó. Endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, senyor Moliner, no me ha contestado algunas de las preguntas que le he hecho. Estamos en 2017 y con el presupuesto del 2016 prorrogado. Quería saber por qué tantas prisas para aprobarlo sin tener un informe jurídico que elevaba todas esas objeciones. ¿Por qué razón se había tramitado por vía de urgencia sin una causa que lo justificase? ¿Por qué razón no se ha dado traslado a todos los grupos municipales antes del día 2 de enero de toda la documentación definitiva? ¿Por qué razón no estaba presente el secretario de Interventora? Quizás me repito y soy un poco pesado en esto, pero me gustaría saberlo porque quizás todo esto no hubiera sido necesario si nos hubieran solventado las dudas en aquel momento. Y también, ¿por qué razón no nos han dado un tiempo suficiente para poder estudiar el presupuesto y la posible enmienda con todas las garantías? Hubiera tenido sentido moverlo más rápido cuando estábamos en diciembre, pero ahora con el presupuesto prorrogado y en enero creo que, bueno, ahora mismo no tenía mucho sentido, ¿no? En relación a la SMENA que ha comentado, bueno, que ha presentado usted y que ha hecho referencia ahora, Es muy fácil hablar desde la gestión cuando son ustedes los que tienen que dar el impulso político, no nosotros. Nosotros estamos en la oposición. Ustedes tienen la obligación de dar el impulso político necesario a todas las enmiendas y al presupuesto. Y se lo digo en un tono, yo creo, que bastante lógico y coherente, ¿eh? No pretendo. De todas maneras, creo que presentar el presupuesto el día 20 de diciembre a la intervención, con las Navidades por medio, con un pleno que en principio se iba a celebrar el día 2, luego el día 9, ostras, creo que es un poco, no sé, aparte de a corracuita, un poco desconsiderado con el resto de la oposición y concretamente con toda la Vila de Sitges. En relación a lo que usted ha comentado de la, bueno, ya que usted le gusta entrar en temas que no vienen al caso, pero bueno, yo también entro al juego, ya que me lo pide. A la señora de la AMI la tienen aquí en Vilanova, no hay que ir muy lejos. Nosotros cuando hemos dado apoyo a un partido en concreto para la gobernabilidad de España ha sido un pacto de investidura, 150 propuestas, también lo hicimos con el Partido Socialista y era únicamente para desbloquear el país, simplemente para que lo tenga claro. Quizás ustedes también tendrán, se lo digo desde su partido, cuando ustedes apoyaban al Partido Popular en Madrid y tenían al presidente de su partido en el Majestic. Quizás eso tendrá que responder a eso. Pero bueno, en todo caso, me gustaría que respondiera a las preguntas que le he hecho relativas al presupuesto, simplemente. Gracias.
Moltes gràcies. Del grup municipal de Sitges en positiu, alguna intervenció ara? No? Senyor secretari, senyora interventora, jo vull deixar una cosa molt clara, perquè la manera que vostè ho diu, sembla ser que es va fer una comissió en la qual no hi havia secretaria ni intervenció general. I vull deixar molt clar, perquè no quedi ni una ombra de dubte, que la secretaria general i la intervenció general eren presents a la comissió. No les persones titulars, sinó tal com estipula la Direcció General d'Administració Local en la seva absència, que ara els hi preguntarem directament per què no hi eren. Entrarem en qüestions particulars, senyor Manel? Entrarem en qüestions particulars. Perdoni, no té la paraula, senyor Mercè. Però en qualsevol cas, tal com disposa la Direcció General d'Administració Local, hi ha, quan la persona titular no hi és, hi ha una persona que ho substitueix. Però l'òrgan, la secretaria i la intervenció general, estan presents allà en la persona de la seva que la substitueix. Senyor Joaquim Vidal, per quin motiu vostè personalment no hi era? És la pregunta que fa el senyor Mercè i el senyor Manuel Rodríguez.
Perdó.
Perquè hem arribat a aquest extrem,
Sí, sí. Primer que res vull reiterar el que ja s'ha dit a la Junta de Portaveus i curiosament tinc l'acte de la comissió formativa aquí davant. Pam. Assisteix com a secretària la senyora Mercè López Feliu. S'hi troben presents la senyora Sílvia Rodríguez Sánchez, interventora accidental. Hi ha una resolució de la Direcció General d'Administració Local que estableix que en defecte del secretari, i que secretari perquè sóc el que és la que recordo de memòria, i la senyora Queseida Domínguez recordarà els que corresponen a intervenció, en defecte del secretari estic jo, com anomenat com a secretari accidental, en segon lloc ve la senyora Mercè López Feliu, en tercer lloc ve la senyora Lourdes Abelló Poveda i en quart lloc ve el senyor Emili Pinazo López. Tots acreditats per la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. Per tant, el secretari hi era, de la mateixa manera que l'Ajuntament sempre hi ha el batlle. Es digui Pau, Pere o Berenguera, però sempre hi ha el batlle. El per què no hi era? Pues per una qüestió personal, si em permet.
Moltes gràcies. Senyora Criseida Ramírez, interventora general, per quin motiu, pregunta el portaveu de Ciutadans, vostè no era present a la comissió informativa? Sí, està engegat.
Hola, doncs per la mateixa qüestió, per qüestions personals, tenim dies d'assumptes propis, de vacances, havíem triat ja aquests dies amb molta antelació i es va convocar la comissió informativa posteriorment.
Moltes gràcies. I ara passaríem a respondre el que preguntava el senyor Mercè, si des de Secretaria General o Intervenció General tenen alguna qüestió. Senyor Mercè, fem una cosa, refresquem el que vostè preguntava, perquè com que ho ha preguntat al principi de tot el debat, igual ara ja no ho tenim present i podran respondre la Secretaria i l'intervenció. No,
jo vull que em respongui tot el seu informe, la majoria desfavorable
amb les suspensives i les que realment són també d'objecció.
Senyor Mercè, a la intervenció general, la pregunta a la intervenció general. Sí.
I el senyor Vidal demanar perquè si el ple tenia que estar motivat o no tenia que estar motivat per arribar al 2016 i no que es prorrogui ara aquest. Crec que és que si no és un fallo per la banda de l'alcaldia, de vostè. Vale? Gràcies.
Molt bé. Senyora interventora, té la paraula si vol contestar el senyor Mercè.
Bona nit. No m'escolta, vale? Vale, d'acord. La intervenció ha fet dos informes desfavorables, un suspensiu i un desfavorable pressupost. L'informe suspensiu és de la plantilla perquè augmenta el número de places, 7 places, com ha dit la regidora. Aquest expedient està basat, o hi ha un informe que diu que hi ha una sentència que permet augmentar aquestes 7 places, vale, i tinc davant meu precisament que aquestes sentències que s'anomenen són del 2000 i 2002, són d'un Tribunal Suprem, i tinc precisament davant les sentències del Tribunal Constitucional del 2015 i una altra del 2016 que diu expressament que la limitació de la Llei de Pressupostos d'Incremento de Gastos de Personal impideix l'incremento d'efectius de personal. Per tant, l'informe que he fet de la plantilla és suspensiu i és necessari un acord exprés d'aixecament de suspensiva amb un informe tècnic. No val un informe, una esmena, sinó un informe tècnic. I llavors caldria que aquest ple acordés l'aixecament de la suspensiva en aquest aspecte. Vale? Respecte al pressupost, l'informe és desfavorable per diverses qüestions. Bàsicament perquè falta un informe preceptiu d'estabilitat, perquè havia que modificar el pressupost de Sitges Model 21, el que canvia tots els números d'estabilitat i per tant necessitaven aquesta modificació per poder informar. També falta l'aprovació correcta per l'òrgan competent de la Junta General del Consorci Club Natació. S'està incloent un pressupost que ningú ha aprovat, no ha aprovat el Consorci Club Natació. I a més no se'n consigna partides que creiem nosaltres que són importants, que són 140.000 euros de les partides de productivitat en la que hi ha un acord amb els treballadors que s'han de dotar. Aquestes són les qüestions bàsiques, així a bote pronto, que fan que l'informe sigui desfavorable del pressupost i segueix sent desfavorable. Entenc jo que una esmena que no ha estat informada per la intervenció, que no sap el que modifica ni el que no modifica, no modifica tampoc el sentit de l'acord de l'informe nostre, perquè no hem tingut accés a saber si això s'ha corregit, no, si és legal, si no. Per tant, entenc que s'hauria d'aixecar la suspensiva, sobretot de la plantilla, que és directament... Però clar, tampoc sé si n'hi ha algun informe tècnic que avali l'esmena que fa el regidor. Això és així, aquesta situació està així.
Moltes gràcies, senyor secretari.
Sí, respecte a la petició... Això se sent o no? Perquè no? Sí? Respecte a la petició que fa el senyor Mercè, jo crec que en el seu moment ja ha estat contestada perquè la petició és igual que la que ha fet la senyora Carme Gasulla, però jo el que vull precisar és que efectivament per promoure l'urgència, aquesta urgència ha d'estar motivada. Jo, vist el decret en què es va acordar l'urgència, jo li veig la motivació. Una altra cosa absolutament diferent i paral·lela, si es vol, és si aquesta motivació ens agrada o no ens agrada. Pot ser més o menys florida, més austera, com vulguem. Però jo no sóc qui per dir si la motivació m'agrada o no m'agrada. Simplement ha d'haver-hi una motivació. I no sóc qui perquè no estic legitimat per decidir-ho, no sóc polític. Per tant, la motivació hi és, per tant, per mi l'urgència està motivada. Punt, senyor Mercè. M'agradaria poder-li donar més explicació, però vull dir, no, jo no sóc el protagonista aquí en el ple. M'explico, vull dir, són vostès els protagonistes. Espero haver-li donat la resposta adequada. Senyor Batlle, el senyor Mercè...
Senyor Mercè, Endavant, pot fer ús de la paraula.
Sí, però fer un decret el dia 20 de desembre per anar per la via d'urgència quan sap que igualment el dia 1 de gener o el dia 2 de gener, que serà hàbil, té que tindre el pressupost prorrogat igualment del 16, em sembla que hi haurà altres motivacions que millor puguin fer això. No és per la via d'urgència amb el qual crec que tenia que anar aquest pressupost. Res, gràcies.
Puc respondre? Senyor Vidal, senyor secretari, té la paraula.
Sí, aviam, no li dic que no, tampoc li dic que sí. No és a mi qui em correspon resoldre aquest punt. Gràcies.
Com que sóc la persona que va signar el decret, prenc la paraula i opino. És un decret d'oportunitat política. El govern creu i pensa i defensa que Sitges necessita tenir pressupost el més aviat possible. I per això va decretar la urgència de l'expedient, perquè passessin més via i es pogués portar a aprovació el 9 de gener i no més endavant. I és un criteri d'oportunitat política. El debat no ha de ser tècnic. Si volen fer debats tècnics, podem reunir-nos en comissions i portar tots els tècnics, però el debat està a la zona política. I per això s'ha fet aquesta esmena política. I l'esmena política recull tot el que considerem que ha de recollir per aixecar la discrepància que hi ha entre els departaments, per reparar allò que es vol reparar i que, permeteu-m'ho dir, debat que hem tingut i esmena que ja s'ha aprovat. Per tant, ara, si ningú vol fer ús de la paraula per qüestió de debat polític, ja encararíem al final del debat i passaríem a la votació del pressupost. Hi ha alguna intervenció més d'algun grup municipal? Sí, senyor Pol Vigó. Quina resposta era? Perdó, quina pregunta era?
Bé, els he demanat més explicacions pel càrrec de... Perdó, els he demanat més explicacions del càrrec de confiança.
Sí, senyor Moliner. Senyor Moliner, per contestar al senyor Pol Vigó.
Sí, senyor Vigó, no únicament ha de... aquest càrrec de confiança, perdoni, com hem canviat el nom que deia, doncs pot ser que no faci funcions estrictes de comunicació i faci altres coses. Li responc, bueno, doncs, assessoria de govern, assessoria de presidència, no ho sabem, acabarem de definir-ho.
Molt bé, hi ha alguna intervenció més d'algun grup municipal? No? Per acabar, abans de passar a la votació, les xifres del pressupost, perquè quedin clar, que és l'important que anem a aprovar avui. 42,2 milions d'euros. Suposa un increment al 2%, un increment 2% respecte al pressupost de l'any passat. Importants, el capítol de personal se'n va gairebé a 15 milions d'euros, s'incrementa. Per què? Perquè la plantilla s'amplia amb serveis socials, amb cultura, preparant l'obertura de la Biblioteca Santiago Rusiñol i amb personal de platges. Segona dada important, 3,2 milions d'euros en subvencions. Amb subvencions directes a les persones o a col·lectius i entitats. Quines subvencions estem parlant? Els ajuts socials, la més important, també s'incrementa. Les llars d'infants, l'aposta, per tant, per l'educació. Llars d'infants, el Cercolet i la Moixiganga. El bus urbà, el transport del bus urbà no és un servei obligatori. El prestem perquè volem i és deficitari. I per tant el subvencionem per continuar mantenint la comunicació en tots els barris. Esdeveniments com el Festival de Cinema, projecció internacional, les polítiques de promoció turística i d'estar al costat de l'emprenedoria i l'ocupació estan incloses en aquestes subvencions de 3,2 milions d'euros. Una altra xifra important, inversions, 1,8 milions d'euros. Per què serveixen? Millorar el mobiliari de les platges, instal·lacions esportives, parcs infantils, la millora de les escoles, la reforma de la Casa de la Vila, l'escola d'adults. Aquí no s'han inclòs els milions del romanent que serviran per fer els grans projectes. La reforma del passeig de la Ribera, el trasllat del camp de rugbi, la reforma del camp municipal d'Aiguadols, l'alberg per a persones sense sostre, etc. Important, preveu també una partida per amortitzar préstecs de 3,2 milions d'euros, però aquesta partida es redueix un 78% perquè aquests últims anys hem anticipadament amortitzat molts préstecs i hem estalviat molts interessos als bancs. L'últim préstec, aquest que ha comentat el senyor Moliner, de 3,1 milions d'euros amb la Mancomunitat. Important. I per acabar, dues coses més. Transferències a altres organismes de l'Ajuntament o vinculats a l'Ajuntament. Important, perquè la piscina municipal no tanqui, i es pugui aplicar el pla de viabilitat i juntament amb un fons FEDER que estem treballant per aconseguir un projecte europeu, 650.000 euros. És molt important. La piscina no tancarà gràcies a aquesta aportació municipal i a l'esforç que està fent l'empresa concessionària. I per últim, per acabar, el capítol més gros, més important, els serveis públics, 17 milions i mig, un augment del 9%, un augment del 9%, 17 milions i mig en polítiques socials i sobretot allò que veiem que fa més falta, a la via pública, mobiliari urbà, parcs i jardins, neteja, brossa i les polítiques de promoció turística, com deia, que és la nostra font principal de l'economia del nostre municipi. Passem a la votació. Senyor secretari, perdó.
Sí, aviam, una cosa en relació a l'esmena presentada.
Sí.
El primer punt diu resoldre.
Sí.
Jo entenc que no és resoldre la verd, sinó que és aixecar, que és resoldre la discrepància. Llavors li faltaria un complement o un termini. Resoldre la discrepància aixecant o aixecar directament.
Això, senyor secretari, s'ha votat abans. S'ha de tornar a votar canviant el verd, doncs? Hi ha algun inconvenient en lloc de resoldre posar aixecar? Hi ha algun inconvenient? Algun grup municipal? No? Es canvia el verd i endavant. Passem, doncs, ara a la votació del pressupost.
El pressupost amb l'esmena incorporada.
Amb l'esmena incorporada, pressupost i plantilla. D'acord? Vots a favor del pressupost 2017.
Un vot.
Vots en contra.
Sí.
Abstencions.
S'aproven per 8 vots a favor, 6 en contra i 7 abstencions.
Moltíssimes gràcies a tots els grups municipals, gràcies a tots també per la vostra assistència. Recordeu que el proper ple ordinari, que és el dia 30 de gener, es celebrarà al poble de Garraf, concretament a les instal·lacions del Club Nàutic de Garraf. Gràcies i bon any.